Notícies en xarxa, edició matí. Amb Thaís Trujillo i Marc Rodríguez.
Bon dia. Barcelona comença a multar a partir d'avui els vehicles més contaminants que circulin per la zona de baixes emissions.
Amb sancions que oscil·laran entre els 100 i els 500 euros després de més de 8 mesos de període informatiu. Es perseguiran amb lectors de matrícules fixes i també mòbils aquells vehicles que no tenen dret a cap distintiu ambiental i que circulin a les àrees delimitades els dies feiners entre les 7 del matí i les 8 del vespre. Entre les excepcions, furgonetes, camions, autocars o autònoms amb rendes baixes que s'acolliran a moratòries.
Tot plegat, mesures orientades a l'objectiu de reduir les emissions contaminants a l'atmosfera en un 30% els pròxims 15 anys. Aquesta és la notícia més destacada d'aquest dimarts, dia 15 de setembre, i al punt de les 8 del matí repassem també altres titulars de la jornada.
Salut endureix les restriccions a Girona i Salt per reduir el risc de contagi de Covid-19, limitant l'aforament de la restauració al 50%. Mentrestant, el Procicat aixecarà les restriccions vigents al Segrià, però, en canvi, prorrogarà les que afecten una vintena de municipis de la Noguera.
El nou curs escolar ha començat amb més de 250 professors i 210 alumnes confinats a causa del coronavirus. A més, dos centres dels més de 5.400 que hi ha repartits per tot el país no han pogut obrir per motius relacionats amb la pandèmia. Els sindicats de mestres reclamen abaixar les ràtios i amenacen de fer vaga si no s'incrementen les mesures de seguretat.
Satisfacció entre el món municipal després que el Ministeri d'Hisenda hagi anunciat que suspendrà el sostre de despesa dels ajuntaments en un nou decret de mesures urgents. Podran gastar el superàvit per fer front a la recuperació social i econòmica pels estralls de la pandèmia.
Avui arriba al Consell de Ministres la nova llei de memòria històrica que declararà il·legítims els tribunals i jurats formats durant la Guerra Civil. Això implicarà, entre d'altres reparacions, l'anul·lació del judici contra el president de la Generalitat, Lluís Companys, quan s'estan a punt de complir els 80 anys del seu afusellament.
En esports, el futbol no professional ja té calendari, després que la federació n'hagi aprovat les dates. La Lliga Femenina i la de Futbol Sala començaran el 4 d'octubre, mentre que la segona divisió B i la tercera divisió arrencaran d'aquí un mes.
I ara el trànsit, veiem com se circulen en aquests moments a les autopistes i carreteres del país. Connexió amb el RAC, Bernat Martínez, molt bon dia.
Bon dia, doncs ara mateix seguim en hora punta, per tant, retencions habituals ubicades a la Corona de Barcelona i accessos de la ciutat, a la Pota Sud, a l'enllaç de la P7 amb el Papiol, també d'entrada a Barcelona des del Baix Llobregat, a l'autovia 2, la C32 i la B23, amb problemes per enllaç amb la Diagonal. Pel que fa a la Pota Nord, aturades a la C58 en tots els sentits i també a la C31 entrant per Barcelona, i densitat a les dues rondes en sentit Llobregat. Això és tot des del RAC. Bon dia.
I tanquem portada amb la previsió del temps. Connexió ara amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Jordi Cruz, molt bon dia.
Què tal, bon dia? Doncs avui tenim un front que està creuant Catalunya, porta ara mateix força núvols a les comarques de Lleida i de Tarragona, pot caure alguna roïna, molt poca cosa. Aquests núvols a la tarda afectaran més a les comarques de Barcelona i de Girona, i atenció perquè a la tarda també podria caure algun ruixat cap a l'extrem nord del Pirineu, de moment poca cosa. La temperatura avui potser una miqueta més baixa, però vaja, encara farà força calor, amb valors que en general quedaran entre els 28 i els 33 graus. I de moment és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Notícies en xarxa, l'informatiu matinal de les ràdios i televisions locals.
Amb tu he après.
Diran que ho tens tot per aprendre, però tu m'has ensenyat el més important aquests mesos, i és que vull passar tota la vida amb tu.
A CaixaBank, estar amb tu vol dir que des de 0,99 euros al dia tinguis tota la protecció que necessites per dormir tranquil. CaixaBank. Escoltar. Parlar. Fer.
L'Ajuntament de Barcelona comença a sancionar a partir d'avui els vehicles més contaminants que circulin per la zona de baixes emissions. Fins ara s'informava a tots aquells que incomplien les noves mesures a tall informatiu, però sense sanció. I, de fet, les multes s'havien d'aplicar ja a l'abril, però es van ajornar per la pandèmia. Repassem, doncs, quin és el funcionament de la zona de baixes emissions i també les seves sancions, Marc.
Repassem-ho perquè és la notícia d'avui. Es comencen a implementar, en aquest cas, aquestes multes, així que anem a veure quina és tota aquesta zona en què s'aplica la normativa de baixes emissions. És una àrea de 95 quilòmetres quadrats, bàsicament carrers de la ciutat de Barcelona i de l'àrea metropolitana, on no s'inclouen la ronda de dalt ni tampoc la litoral. Qui pot circular per aquesta zona de baixes emissions? Doncs els vehicles que comptin amb les habituals etiquetes ambientals. N'hi ha quatre: la 0, la Eco i les lletres C i B, segons la classificació del vehicle. Es pot comprovar a través d'internet si el turisme té dret a tenir o no aquesta etiqueta. I si no s'ha rebut, es pot demanar a les oficines de correus o a través del taller mecànic. I qui no pot circular? Doncs els turismes de benzina, habitualment els matriculats abans del 2000 i, en el cas dels dièsels, els anteriors al 2006. I pel que fa a motocicletes i ciclomotors, habitualment els que estan matriculats abans del 2003, que són els que queden fora de circulació en aquestes zones. Però, com explicàvem també, hi ha excepcions. Els conductors que no tinguin distintiu poden circular per la zona de baixes emissions amb un accés esporàdic, un màxim de 10 dies. Això sí, hauran d'omplir un formulari d'autorització a través d'internet i també ho hauran de fer els vehicles estrangers. També seran una excepció els vehicles especials, com per exemple els d'emergències, els serveis essencials o persones amb mobilitat reduïda. Des de les administracions s'aposta i s'aconsella per l'ús del transport públic i també s'ha creat la T-Verda, que és un títol de transport que permet fer servir el transport públic de manera il·limitada i gratuïta si s'ha desballestat un vehicle que no tenia aquesta etiqueta ambiental. L'incompliment de la normativa, com venim explicant, suposa sancions econòmiques a partir de 100 euros en funció del grau i, a més, en cas de reincidència, aquestes sancions es poden incrementar en un 30% respecte al mínim.
Gràcies, Marc. I encara parlant de mobilitat, recordem que des d'ahir a Tarragona la velocitat de circulació a la ciutat ha quedat limitada a 30 km per hora, amb l'excepció d'algunes vies principals. La mesura pretén millorar la seguretat i afavorir la convivència amb altres modes de transport, com ara la bicicleta i els vehicles de mobilitat personal, així com també fomentar desplaçaments més sostenibles i saludables. El nou curs escolar ha començat aquest dilluns a Catalunya amb més de 250 professors i 210 alumnes confinats a causa del coronavirus. A més, dos centres dels més de 5.400 que hi ha repartits per tot el país no han pogut obrir per motius relacionats amb la pandèmia.
Sí, es tracta de l'escola Joan Juncadella de Sant Vicenç dels Horts, al Baix Llobregat, i també de la Riudalina de Montellà i Martinet, a la Cerdanya, que no han obert portes per positius i quarantenes entre el seu professorat. Aquestes són les primeres dades de la nova realitat escolar, que ha estrenat les mesures com, per exemple, l'ús de la mascareta a l'aula a partir dels 6 anys o les entrades per torns als centres i també la divisió en grups estables. De fet, 9 grups classe es troben confinats a ciutats com Salou, Igualada, Granollers, Badalona, Torelló o Rubí. Amb tot aquest context inèdit i també incert de fons, els dubtes i l'expectativa s'ha barrejat per molts amb la il·lusió de retrobar el contacte amb les aules 6 mesos després del tancament total.
Tenia moltes ganes de venir i no tenia ganes de venir. Estava així que no volia, que sí, que no, i bueno, la incertidumbre de veure a veure què passa. Tot i que els protocols estan ben definits o ben explicats, clar, estem a l'expectativa.
Nos hemos tenido que poner gel, no nos hemos podido quitar la mascarilla y nos han ido presentando nuestros sitios que ya estaban marcados para que no tuviéramos que hacer mucha cosa.
M'agrada molt vindre a l'escola, perquè m'ho passo molt bé, els meus amics i també l'escola, i m'agrada molt.
Ella lo único que es la mascarilla en clase, pero en la calle no le molesta ni nada, ¿eh?
No, es más, no se la quitan en ningún momento, claro.
No se la quitan en ningún momento. Ayer en el parque le decía yo, nena, bájate la mascarilla un poquito. Y dice, no, no, ya.
Els positius que han obligat a confinar ja alguns mestres, alumnes i grups sencers corresponen, òbviament, a contactes previs al retorn a l'escola. És un fet que les autoritats sanitàries ja van advertir que es donaria i que caldria detectar i aïllar correctament.
El govern reitera que els centres educatius són espais segurs i fan una crida a la responsabilitat col·lectiva per extremar precaucions i per evitar la importació de brots a les escoles i també instituts. Així s'hi ha referit el conseller d'Educació, Josep Bargalló, durant la visita a un centre a l'Hospitalet de Llobregat.
No n'hi ha prou que l'escola sigui l'espai més segur. És responsabilitat de tots, del govern, dels ajuntaments i de les famílies, la seguretat que les mesures d'higiene i prevenció sanitàries en els nostres infants, que és del que estem parlant, s'apliquin també fora de l'escola. I aquí hi ha una responsabilitat familiar que és social, que és comunitària.
Per cert, que a banda de les dues úniques escoles que no han obert per Covid, n'hi ha una tercera que tampoc ha obert portes, però per motius ben diferents, a Terrassa. El Col·legi Antoni Ubach, que no ha pogut començar classes per la presència d'un rusc de vespa asiàtica a les instal·lacions. Per indicacions de l'Ajuntament de Terrassa i del Departament d'Educació, el centre romandrà tancat fins a la retirada del rusc, molt probablement demà dimecres.
I a tot això, el sindicat Ustekestes reclama una educació segura i de qualitat, rebaixar ràtios i contractar més professorat. Els delegats sindicals han protagonitzat diverses concentracions de rebuig el primer dia d'escola i amenacen amb fer vaga si el departament no escolta les seves demandes. A Lleida, la concentració ha estat davant la delegació dels Serveis Territorials d'Educació. Des de Lleida Televisió ens ho explica David Figuerola.
Sota el lema Volem una educació segura, la Unió de Sindicats de Treballadors de l'Ensenyament s'ha concentrat aquest dilluns davant de la delegació dels Serveis Territorials d'Educació a Lleida per reclamar una educació segura i de qualitat. El personal entén que es tracta d'una crisi sanitària sense precedents, però també existeix una crisi social, econòmica i educativa amb moltes mancances estructurals.
Infrafinançament històric, que ara s'ha fet més visible que mai. Ràtios més altes d'Europa. Infraestructures envellides i insuficients. També tenim una manca manifesta de pressupost per una adequada formació del professorat. I a més, tenim un menysteniment total, constant, reiterat, de la representació dels treballadors i les treballadores i dels espais legítims de negociació amb el departament.
Els docents creuen que la Covid-19 només agreuja la situació. Hi ha personal docent vulnerable que està pendent de validació i no sap si pot anar a treballar, així com les ràtios, que són pràcticament com els d'altres anys.
El Departament de Salut va notificar ahir 376 nous casos de coronavirus, una xifra sensiblement inferior a la de dies enrere. En total són ja més de 122.800 els casos confirmats en prova PCR. S'han sumat 6 víctimes mortals més i continua amb una tendència creixent el nombre de pacients ingressats per complicacions de la Covid. En general, però, tant la velocitat del contagi del virus com el risc de rebrot han tornat a baixar. Aquesta darrera taxa, que mesura com creix la pandèmia i que ahir estava en 163 punts, se situava, per exemple, en els 210 a finals del mes d'agost. De fet, s'ha mantingut sempre a la franja alta, és a dir, per sobre de 100 des de principis de juliol. El confinament va fer baixar el risc de rebrot fins als 11 punts a principis del juny, després que assolís valors de més de 400 a l'inici de la pandèmia. I el govern ha decidit limitar l'aforament de la restauració al 50% a Girona i a Salt per tal de frenar els contagis. El Procicat ha aprovat aquesta mesura, que afecta tant a l'interior dels locals com a les terrasses i elimina el consum en les barres. En aquest sentit, des del Departament de Salut han demanat a tota la ciutadania que eviti al màxim quedar amb gent que no forma part del seu nucli de convivència i que redueixin la vida social. Les mesures s'allargaran per un període de 15 dies com a mínim i entraran en vigor una vegada que es publiquin en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Això està previst que passi dimecres.
I mentrestant, el Procicat ha decidit aixecar les restriccions específiques que afecten Lleida i 6 municipis més del Segrià a partir d'aquest dijous. Per contra, les mantindrà com a mínim 15 dies més a la vintena de municipis de la Noguera, on ara són vigents. És una crònica amb els detalls de Marc Piqué, des de Lleida Televisió.
El Procicat ha decidit aixecar les restriccions específiques per la Covid-19 a Lleida i els 6 municipis del Segrià afectats, Aitona, Alcarràs, la Granja d'Escarp, Serós, Soses i Torres de Segre, una decisió que s'ha fet tenint en compte la incidència de la Covid-19 i l'estat de la situació assistencial a les comarques de Lleida. D'aquesta manera s'equiparen a les mesures vigents a la resta de Catalunya. Això significa que es podrà superar el 50% de l'aforament i atendre els clients a la barra. Les taules, però, encara no podran superar les 10 persones, havent d'estar a 1,5 metres de distància, i es manté el tancament dels establiments a la 1 de la matinada.
Una excel·lent notícia. Segurament ha arribat tard, però més val tard que mai.
Bones notícies per un sector que pateix encara la situació generada en els últims mesos i que continua pendent de les ajudes.
Del matí abordem ara d'altres qüestions. Hi ha satisfacció en el món municipal després que el Ministeri d'Hisenda hagi anunciat que finalment suspendrà el sostre de despesa dels ajuntaments en un nou decret de mesures urgents que els permetrà gastar el seu superàvit.
Aquest nou decret que l'executiu impulsarà les properes setmanes preveu que els ajuntaments puguin utilitzar el superàvit del 2019 amb l'objectiu de finançar inversions amb un impacte de més de 3.000 milions d'euros. L'anunci arriba després que la setmana passada el Congrés tombés el decret dels romanents als ajuntaments. La presidenta de la Federació Catalana de Municipis, Olga Arnau, i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, han celebrat aquest canvi de postura del govern, però demanen anar un pas més enllà.
Nosaltres ja vam dir que no era el millor acord, que evidentment que s'ha de flexibilitzar i que s'havia de donar ús a aquests estalvis, però s'han de donar ús als municipis. Qui genera és en qui en disposa. No és lògic que haguem de fer un préstec que ens retornin uns a fons perdut, que hi haurà de ser. Doncs si aquests 5.000 milions d'euros de la Unió Europea hi són, que els reparteixin.
Però això no és suficient. S'ha de plantejar també un fons d'emergència que pugui arribar a tots els ajuntaments, tant si tenen romanents com si no en tenen, perquè tots els ajuntaments hem tingut una davallada dels ingressos i un augment exponencial de la despesa, sobretot en l'àmbit dels serveis socials.
I aquest dimarts arriba al Consell de Ministres la nova llei de memòria històrica que activarà un pla estatal per dur a terme exhumacions. El projecte preveu designar una fiscalia de sala que investigarà els fets produïts durant la Guerra Civil i la dictadura que constitueixin violacions dels drets humans i del dret internacional humanitari. La fiscalia impulsarà també la recerca de les víctimes. La legislació que prepara l'executiu també declararà il·legítims els tribunals i els jurats formats durant la Guerra Civil. Això implicaria l'anul·lació del judici contra el president de la Generalitat, Lluís Companys.
Després de la ruptura entre el PDeCAT i Junts per Catalunya, aquest dilluns l'expresident de la Generalitat, Artur Mas, ha trencat el seu silenci. Mas no anirà cap al partit de Carles Puigdemont, es queda al PDeCAT, per no participar, diu, de la ruptura, però tampoc no s'hi enfrontarà. La informació és de Mont Carvajal.
L'expresident Artur Mas diu que es queda al PDeCAT perquè vol ser coherent amb la seva trajectòria política i no vol avalar una separació passant-se a Junts per Catalunya.
30 anys sumant, integrant idees, persones i sensibilitats. I per primer cop tinc la sensació que si m'apunto a Junts podria passar que això acabés amb una separació. I jo no vull acabar la meva trajectòria política avalant una separació.
4 anys després del seu pas al costat, Mas se sent decebut, però ni tornarà a la primera línia política ni es barallarà públicament amb Carles Puigdemont.
Veient les esquerdes que hi ha i la manca d'unitat en el projecte sobiranista, i veient fins i tot les esquerdes que s'estan produint dintre del meu espai polític, jo avui, 4 anys després d'haver marxat, estic trist, decebut i empipat.
L'expresident assegura que sense unitat sobiranista ningú no els prendrà seriosament enlloc.
En plana laboral, el comitè d'empresa de Saint-Gobain es reunirà aquesta tarda amb el conseller d'Empresa i Coneixement, Ramon Tremosa, per intentar buscar una solució a l'ERO presentat per l'empresa que amenaça més d'un centenar de treballadors. Segons el comitè, aquesta és una setmana clau pel futur de la secció Glass. L'objectiu per part dels treballadors és aconseguir allargar la vida útil de la planta mentre es negocia un pla de futur per a la plantilla. Fa uns minuts, en declaracions aquí, al Notícies en Xarxa, el president del comitè d'empresa, José Alberto García, demanava la implicació del Ministeri d'Indústria.
A veure si entre el conseller Tremosa i el seu departament, pues consiguen forçar un poc al ministre d'Indústria que hagan esas llamadas, que se pongan en contacto con la empresa y, bueno, intentar parar este ERE antes de que sigan corriendo los días.
I els treballadors de la fàbrica Alfisa, de Santa Margarida i els Monjos, mantenen la vaga indefinida que van començar ahir dilluns. Denuncien que l'empresa ha aprofitat la situació provocada per la Covid per tancar i també denuncien mesos d'incertesa i d'impagaments a la nòmina.
Més coses, l'Ajuntament de Barcelona cobrarà l'any vinent un recàrrec a la taxa turística. L'increment és una petició que es va aprovar al ple de setembre del 2019 i, tot i rebre el vistiplau de la Generalitat, que és qui cobra l'impost turístic, es va decidir ajornar-ho per la pandèmia del coronavirus. Busquem més informació des de BTV.
Tancat i barrat. Així està aquest hotel al centre de la ciutat. Uns metres més enllà, la mateixa situació. I no cal caminar gaire per trobar un altre establiment amb les portes tancades. Segons el gremi, els hotels oberts a Barcelona ara no arriben al 30% del total. El govern municipal, però, augura una recuperació del sector i ho vol deixar tot llest perquè l'any vinent es pugui cobrejar un recàrrec a l'impost turístic exclusiu per a Barcelona.
Encara que estigui previst el mes de gener, podria perfectament atreçar-se el cobrament fins al mes de juliol.
L'aplicació d'aquest recàrrec es farà de comú acord amb els agents implicats.
Quan entri en vigor, el recàrrec serà molt més reduït del que s'havia previst en un inici amb quotes de fins a 4 euros. L'increment de l'impost turístic serà més gradual i per al 2021 serà de 75 cèntims per persona i nit. Els dos anys següents pujarà a 1 euro i per al 2024 s'aplicarà 1 euro amb 25 cèntims. Amb els turistes que van visitar la ciutat l'any passat, l'Ajuntament va rebre uns 17 milions d'euros de l'impost turístic.
Futbol no professional ja té calendari després que la federació n'hagi aprovat les dates. La Lliga Femenina i la de Futbol Sala començaran el 4 d'octubre, mentre que la segona B i la tercera divisió arrencaran el dia 18 d'octubre. Un dels equips que ja treballen és el Badalona, que ha fet canvis en el seu projecte. Ens ho expliquen els companys de la televisió de Badalona.
Amb la mala experiència del curs passat, s'ha intentat buscar un tipus de fitxatge diferent per poder fomentar un conjunt més dinàmic i amb més recursos. L'objectiu serà començar al 100% des del primer moment per poder classificar-se entre els 7 primers del subgrup i lluitar, com a mínim, per una plaça per a la propera segona B professional.
Vamos a ir partido a partido y día a día, ya está. Tampoco hay que ponerse una meta ni expectativas porque luego es peor. Yo creo que yendo partido a partido, trabajando y siendo humildes, podremos conseguir grandes cosas.
Néstor Albiach, presentat com a nou fitxatge del conjunt escapulat, espera que el seu retorn a Badalona sigui per lluitar per objectius importants.
D'altra banda, el Barça presentarà aquest migdia Pjanic. El migcampista bosnià de 30 anys va signar el juny provinent de la Juventus per 4 temporades. Al final del curs passat, les vacances i el positiu per Covid-19 del jugador, però, han fet que no sigui fins avui, quan pugui trepitjar per primer cop la gespa de l'estadi. I en l'àmbit institucional, un dels impulsors de la moció de censura contra la Junta Blaugrana, Jordi Ferrer, ha decidit posar en marxa un sistema de vot electrònic, tot i que aquesta possibilitat no està recollida als estatuts del club. Ho ha fet desmarcant-se de la resta de plataformes adherides a la iniciativa i quan només resten 3 dies per acabar de recollir les 16.500 signatures que fan falta perquè la moció tiri endavant.
I en hoquei patins, avui coneixerem els dos primers classificats per a la final a 4 de la Lliga Catalana Femenina, que es disputarà el cap de setmana a Palau Solità i Plegamans. El Manlleu té mig bitllet després d'haver superat el Girona per 1-6 en el partit d'anada i aquest vespre buscarà sentenciar en la tornada al seu pavelló. També ho té de cara el Voltregà, que va imposar-se al Bigues i Riells per 0-2. El duel de tornada jugarà a partir de 8:45 a Sant Hipòlit.
En bàsquet, l'ICG Força Lleida continua reforçant la seva plantilla. L'últim en arribar, Lucas Nguessan, el jugador dels Països Baixos, que en les darreres temporades ha jugat als Estats Units. Van seguir la presentació des de Lleida Televisió.
Lucas Nguessan, que als 16 anys va ingressar al Canàries Basketball Academy, va fer el salt després als Estats Units, on ha jugat la Lliga Nord-Americana amb dues universitats diferents. A l'última, a Tennessee, amb mitjanes de 9 punts i 6 rebots per partit en 21 minuts de joc.
You know, I'm athletic.
Jordi Guardia, el segon entrenador de l'equip, ha destacat que Nguessan és un jugador amb molta projecció. El jugador afirma que sempre es vol millorar i que després de 4 anys a la universitat i jugar-se el campionat l'any passat, l'únic que busca és seguir guanyant amb l'equip, aprendre dels companys, dels entrenadors, que segur que serà bo.
Amb molta projecció, no? És un bon jugador que s'ha d'anar, evidentment,
pulint i millorant, però que ja té moltes, moltes qualitats, no? I entre elles podríem destacar que és capaç de fer moltes coses bé, no? Perquè és capaç de jugar poste baix, és capaç de... és molt bon jugador de continuacions del bloc directe, també és capaç d'obrir el camp perquè té una molt bona mà quan té temps per tirar, i és un molt bon jugador de contraatac, no?
L'ESG Força Lleida juga dijous el primer amistós contra el Benicarló.
El Filmets Badalona Film Festival celebrarà la seva 46a edició en un format híbrid adaptat a les circumstàncies de la pandèmia. Com a novetat d'aquest any, els curtmetratges es podran veure des de casa a través de la plataforma web Fest Home. Pels qui es quedin amb ganes de viure l'experiència de la gran pantalla, també es faran 5 sessions presencials al Teatre Zorrilla i a l'Institut Francès de Barcelona. Ens ho explica des de la televisió de Badalona la Judit Albadalejo.
Bon dia. Sota el lema Sempre ens quedarà Filmets, el certamen cinematogràfic organitzat per Badalona Comunicació oferirà una programació molt ambiciosa amb prop de 300 curtmetratges que, com a novetat, es projectaran a través de la plataforma online Fest Home. Escoltem el conseller delegat de Radio Ciutat i Televisió de Badalona, Josep Vinyeta.
Filmets es podrà veure a través d'una plataforma a la qual es podrà accedir des de la web del Festival Filmets, però també de forma presencial. De forma presencial ho farem a Badalona, que és la seu principal, és casa nostra, però també es podrà fer a Barcelona amb dos sessions diferents, i també a Sant Boi de Llobregat, que és una nova seu del festival des de l'any passat, també amb altres sessions.
Des de l'organització del festival asseguren que les mesures de seguretat estaran presents en les 5 sessions presencials a les sales de cinema, unes sessions que seran limitades en aforament i que tothom qui vulgui assistir haurà de registrar-se prèviament a través de la pàgina web del festival. D'entre les novetats d'aquesta edició, destaca també el Premi Estrella del Festival, el premi a la millor pel·lícula, que dobla el seu import en metàl·lic i passa de 2.500 euros a 5.000.
Parlem de grafitis i escultures d'art urbà, però en comptes d'estar al carrer, ocupen les parets i l'espai de la sala d'exposicions del Carme, a Badalona. Després del parèntesis provocat per la Covid-19, quan es va haver de tancar, els comissaris de Recién Pintado van considerar que la mostra s'havia de recuperar per l'èxit que va tenir.
Xarxa de comunicació local.
012, la millor resposta.
Què fas?
Doncs estic buscant un curs de català per en John, un company de feina que ha arribat fa poc i vol espavilar-se amb la llengua.
Si voleu aprendre o millorar el vostre català, el Consorci per a la Normalització Lingüística ofereix cursos per adults, presencials i en línia de tots els nivells. Hi ha més de 146 punts d'atenció per tot Catalunya. Trobareu la informació al web del Consorci o al portal parla.cat.
Saps què? Apunta-m'hi bé, també. Sempre està bé millorar, no?
012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Continguts en xarxa.
Propostes en xarxa. Es calcula que entre els segles XIV i XV, un de cada 10 barcelonins era jueu. Amb l'establiment de la Inquisició l'any 1478, la gran majoria van optar per abandonar el país, però l'empremta d'aquesta cultura és encara visible passejant pel call de la ciutat, l'antic barri jueu ubicat al Gòtic. No massa lluny d'allà, al Raval, la Filmoteca de Catalunya fa anys que acull el Festival de Cinema Jueu de Barcelona, l'únic d'aquest tipus en tota la península. La 22a edició se celebra del 10 al 30 de setembre. Aquesta edició 2020 porta per títol Supervivències. S'hi projectaran un total d'11 llargmetratges, entre els quals podríem destacar l'estrena a Catalunya d'Irradiés, un documental premiat a la darrera Berlinale, coproduït entre França i Cambodja i que parla precisament de sobreviure. També trobarem documentals com Bucra Film Mishmish, sobre la descoberta d'un arxiu de dibuixos animats àrabs dels anys 30, i Sigmund Freud, un jueu sense Déu, basat en la correspondència del pare de la psicologia moderna. En la ficció ens proposen pel·lícules com Minyan, sobre un jove jueu al Brooklyn dels anys 80,
i a Kingmar Attack, cinta hongaresa sobre els supervivents dels camps d'extermini, que va ser nominada a millor pel·lícula de parla no anglesa als darrers premis Òscar. 22a edició del Festival de Cinema Jueu de Barcelona, del 10 al 30 de setembre a la Filmoteca de Catalunya. Programació completa al web fcjbarcelona.org. La xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa, edició matí. Amb Taís Trujillo i Marc Rodríguez.
Bon dia. Barcelona comença a multar a partir d'avui els vehicles més contaminants que circulin per la zona de baixes emissions.
Amb sancions que oscil·laran entre els 100 i els 500 euros després dels més de 8 mesos de període informatiu. Es perseguiran amb lectors de matrícules fixes i també mòbils aquells vehicles que no tenen dret a cap distintiu ambiental i que circulin a les àrees delimitades els dies feiners entre les 7 del matí i les 8 del vespre. Entre les excepcions, furgonetes, camions, autocars o autònoms amb baixes rendes que s'acolliran a moratòries. En uns minuts buscarem en directe la situació a la Ronda de Dalt i parlarem amb l'àrea metropolitana de Barcelona.
Tot plegat són mesures orientades a l'objectiu de reduir les emissions contaminants a l'atmosfera en un 30% en els pròxims 15 anys. Aquesta és la qüestió més destacada d'aquest dimarts, dia 15 de setembre, i al punt de 8:45 del matí repassem també altres titulars de la jornada.
Salut endureix les restriccions a Girona i Salt per reduir el risc de contagi de Covid-19, limitant l'aforament de la restauració al 50%. Mentrestant, el Procicat aixecarà restriccions vigents al Segrià, però, en canvi, prorrogarà les que afecten una vintena de municipis de la Noguera.
El nou curs escolar ha començat amb més de 250 professors i 210 alumnes confinats a causa del coronavirus. A més, dos centres dels més de 5.400 que hi ha repartits per tot el país no han pogut obrir per motius relacionats amb la pandèmia. Els sindicats de mestres reclamen abaixar les ràtios i amenacen de fer vaga si no s'incrementen les mesures de seguretat.
Satisfacció entre el món municipal després que el Ministeri d'Hisenda hagi anunciat que suspendrà el sostre de despesa dels ajuntaments en un nou decret de mesures urgents. Podran, per tant, gastar el superàvit per fer front a la recuperació social i econòmica pels estralls de la pandèmia.
Avui arriba al Consell de Ministres la nova llei de memòria històrica que declararà il·legítims els tribunals i jurats formats durant la Guerra Civil. Això implicarà, entre d'altres reparacions, l'anul·lació del judici contra el president de la Generalitat, Lluís Companys, quan s'estan a punt de complir els 80 anys del seu afusellament.
En esports, el futbol no professional ja té calendari després que la federació n'hagi aprovat les dates. La Lliga Femenina i la de Futbol Sala començaran el 4 d'octubre, mentre que la segona B i la tercera divisió arrencaran d'aquí un mes.
I en cultura, el Filmens de Badalona celebrarà a l'octubre la seva 46a edició en un format híbrid adaptat a les circumstàncies de la pandèmia. Com a novetat d'aquest any, els curtmetratges es podran veure des de casa a través d'una plataforma web.
Notícies en xarxa, el matinal de les ràdios i televisions locals.
L'Ajuntament de Barcelona comença a multar a partir d'avui els vehicles més contaminants que circulin per la zona de baixes emissions. Les sancions es mouran entre els 100 i els 500 euros i en principi s'havien de començar a aplicar el mes d'abril, però es va ajornar l'aplicació de les sancions per la pandèmia.
Sí, aquesta norma persegueix treure de circulació en aquesta àrea els vehicles que no tinguin dret a cap distintiu ambiental de la DGT entre les 7 del matí i les 8 del vespre els dies feiners. I, per tant, no podran circular per aquesta zona de baixes emissions els turismes de benzina matriculats abans del 2000, en el cas dels dièsels, serien els anteriors al 2006. S'apliquen algunes excepcions, com furgonetes, camions i autocars que tenen dret a una moratòria d'alguns mesos, i tampoc es multarà de moment els autònoms amb rendes baixes que han de fer servir el vehicle per treballar.
I com es podrà fer per controlar que es compleixi aquesta normativa?
Doncs a partir d'avui mateix s'ha establert una vintena de punts a la ciutat amb 70 càmeres que llegeixen les matrícules i que detecten, per tant, si hi ha infraccions. A més, també s'han repartit una trentena de vehicles de la Guàrdia Urbana amb aquest mateix objectiu. Els darrers mesos s'han enviat més de 10.000 cartes d'avís a propietaris de cotxes sense distintiu ambiental. L'objectiu de l'Ajuntament de Barcelona, amb intervencions com aquesta, és reduir la contaminació en un 30% els propers 15 anys.
Doncs aquesta zona de baixes emissions es va crear, recordem, per impulsar la mobilitat sostenible a l'àrea metropolitana de Barcelona. Per saber com es farà aquesta transició i què representa l'entrada en funcionament de les sancions, des d'avui mateix establim ara connexió en videoconferència amb Marc Iglesias, que és tècnic de mobilitat sostenible de l'àrea metropolitana de Barcelona. Senyor Iglesias, molt bon dia.
Molt bon dia.
És de viatjar per demanar-li dades d'aquesta primera jornada. Es començava a multar, a sancionar els vehicles a partir de les 7 del matí. Són ara les 8:35 minuts del matí. Té ja dades de si s'han començat a detectar vehicles sense el distintiu ambiental?
Efectivament, és una mica encara aviat per tenir dades sobre el nombre de vehicles sancionables. El procés, diríem, de control i de sanció no és immediat, perquè hi ha una sèrie d'excepcions, com bé explicàveu, que s'han de gestionar a nivell tecnològic, i per tant fins aquí a uns dies no sabrem exactament quin és el volum de vehicles sancionables.
El que no sé si ja poden saber és si a primera hora d'aquest matí hi ha hagut una mica menys de trànsit, que potser, a esperes de que es confirmi, es podria atribuir aquesta prohibició o aquest funcionament de les sancions des d'avui mateix.
Doncs el que sí que sabem és que durant la setmana passada, durant les darreres setmanes, el volum de vehicles afectats es trobava al voltant del 3%. Estem parlant de que el 3% dels vehicles més contaminants són els que a partir d'avui veuran restringida la seva mobilitat dintre de l'entorn de la zona de baixes emissions, que recordem que supera les fronteres de Barcelona i també inclou tot l'Hospitalet, tot Sant Adrià i una part d'Esplugues i de Cornellà.
Senyor Iglesias, a partir de quan començarem a veure els resultats d'aquestes sancions? És a dir, una disminució en la contaminació, es marquen un objectiu a 15 anys vista, però més a curt termini també veurem resultats, oi?
Efectivament. Ahir mateix, les dades que teníem de contaminació atmosfèrica ens indicaven que el 98% de les escoles a Barcelona superaven els llindars de contaminació establerts per la Unió Europea. Aquesta mesura va en la línia de rebaixar la contaminació. Afectem a una proporció molt petita del parc circulant, però té un impacte important sobre la qualitat de l'aire.
Mm-hmm. En el moment actual de la pandèmia, en el context en què el trànsit ja s'ha vist reduït de forma dràstica perquè hi ha encara persones teletreballant, perquè hi ha persones que han perdut la feina, perquè, per exemple, a les universitats l'ensenyament es fa de manera semipresencial, aquesta mesura continuava sent tan necessària i era urgent implementar-la, o, vist el context que hem tingut a posteriori quan vostès la van plantejar, potser no hauria calgut?
Doncs no, era més necessària que mai. Estem parlant de que el volum de trànsit del vehicle privat està al voltant del 90% previ a la pandèmia. En canvi, la demanda de transport públic encara estem al voltant del 60%, no? de la demanda que teníem prèvia a la pandèmia. El que ens ha demostrat el Covid, ens ha demostrat, diríem, l'experiència del Covid i de la crisi sanitària ens ha portat diferents aprenentatges. El primer d'ells és que amb una baixada molt dràstica de la mobilitat, la contaminació atmosfèrica de la ciutat de Barcelona i el seu entorn millorava de forma exponencial. És un element que ja coneixíem, però que ho hem pogut constatar. I l'altre element que considerem encara més rellevant és que les zones més densament contaminades, la taxa de letalitat pel Covid és superior. Vull dir que els efectes de la contaminació sobre la salut pública en el context de pandèmia encara doncs, ens reforça doncs, a emprendre mesures per millorar aquesta qualitat de l'aire i millorar la salut pública de tots.
Senyor Iglesias, ja per acabar, aquesta zona de baixes emissions és una de les mesures per impulsar la mobilitat sostenible a l'àrea metropolitana de Barcelona. Quines altres estan a punt de posar en marxa o estan en marxa a curt termini?
Doncs l'àrea metropolitana té una aposta decidida per la mobilitat sostenible, i des de l'impuls del transport públic, donant el màxim d'oferta disponible, el desplegament de carrils bus específics, bus vau d'accés a la ciutat de Barcelona, o l'impuls també de la mobilitat activa de la peu i de la bicicleta a través de nous carrils bici metropolitans i de mesures, de múltiples mesures per impuls de la mobilitat sostenible, són els principals eixos d'acció de l'àrea metropolitana i també dels municipis que l'integren.
Marc Iglesias, tècnic de mobilitat sostenible de l'AMB, moltíssimes gràcies per haver atès aquesta trucada a la xarxa i que passi un bon dia.
A vosaltres.
Adéu, molt bon dia. I ara el que volem fer és copsar si es veuen ja canvis en la mobilitat en aquest primer dia d'aplicació de les sancions als vehicles més contaminants a la zona de baixes emissions. Anem fins a una de les entrades de Barcelona pel nord. Es tracta de la C31, el seu pas per Badalona. Allà hi tenim els nostres companys Enric Cabanyes i Marc Martínez. Marc, molt bon dia. Quins canvis detecteu ja?
Molt bon dia, ens trobem aquí a Badalona, a un dels ponts que passa per sobre de l'autopista C31. Estem al pont de l'avinguda del General Weyler, que separa els barris del Raval, d'altres com Cistrells o Lloreda, i ens acompanya Roger Malció, que és membre de l'Associació per la Promoció del Transport Públic aquí al Barcelonès Nord. Roger, molt bon dia.
Bon dia.
Tenim aquí al darrere nostre, seria la part sud de Badalona, el que veiem aquí al darrere nostre, una vista fabulosa de l'autopista. Creus que aquesta imatge que estem veient ara dista molt de la imatge que teníem abans que comencés el gener aquesta zona de baixes emissions, per la qual no poden passar determinats vehicles especialment contaminants?
A veure, just aquí darrere tenim l'última sortida abans de l'entrada a la zona de baixes emissions. El que entenem és que al final estaven unes previsions fetes amb la implementació de la zona de baixes emissions que farien fora al voltant d'uns 50.000 vehicles sense etiqueta, i doncs amb les proves en vista de que la circulació, el trànsit, segueix sent pràcticament com un laborable qualsevol, el que es parlava doncs de la nova normalitat i la reducció de la mobilitat, doncs potser no s'ha posat... O sigui, no ha tingut prou efectes, no s'ha tingut prou valentia, les mesures no són prou valentes com per reduir el trànsit que una mica en una ciutat tan densa i compacta com Barcelona necessitem.
Hem de dir que la zona de baixes emissions, aquí darrere nostre tenim uns rètols que indiquen que en una distància, imagino que d'uns 2 quilòmetres aproximadament, doncs comença aquesta zona de baixes emissions. Per què? Perquè comença a Sant Adrià de Besòs. Badalona no és una de les ciutats afectades dins d'aquest perímetre de la zona de baixes emissions.
Sí, una mica nosaltres com a gent de l'àmbit local, doncs, que ens movem en temes de mobilitat, demanàvem d'alguna manera doncs, que es valorés quins efectes tindrà això per a les zones perimetrals de la zona de baixes emissions. La zona de baixes emissions és bàsicament tot l'espai que comprèn l'interior de la Ronda de Barcelona, però per contra, els municipis que queden al voltant, és possible que ara mateix tinguem més trànsit d'agitació, trànsit amb vehicles sense etiqueta que no poden entrar a Barcelona, i doncs que aprofiten aquesta sortida d'aquí darrere, de Badalona Sud, per sortir, buscar aparcament i anar a agafar el transport públic. Doncs no volem tampoc com a ciutat convertir-nos en l'aparcament dels vehicles contaminants que no poden entrar a l'àrea, diguem-ne, de la zona base d'emissions de Barcelona, i per tant doncs també es planteja reptes com a ciutat. Més enllà d'això, segons les directives europees, i tenim l'obligació com a ciutat de més de 50.000 habitants d'implantar una zona base emissions a dins del municipi abans de 2022, i per tant d'alguna manera doncs també volem saber i volem conèixer quins plans hi ha de cara a futur per reduir el trànsit, la contaminació i les emissions.
Creu, Roger, que el fet que avui entrin en vigor les sancions que em comentaves van de 100 a 1.800 euros en funció de la reincidència, creus que aquesta entrada en vigor d'aquestes sancions canviarà molt aquest panorama que tenim aquí al darrere?
És això.
Vull dir, no sé si hi haurà gent que estarà fent trampa.
Les trampes i les bonificacions, vull dir, això segurament sempre existirà, no? però això segurament la gent ha tingut tant de temps d'adaptar-se i al final els vehicles amb etiqueta doncs no és res extraordinari tenir un vehicle amb etiqueta. Hi ha vehicles que contaminen moltíssim i tenen etiqueta, per tant segurament els efectes la gent ja s'ha anat adaptant i no els veurem tant com podíem esperar, o almenys en som escèptics en aquest sentit.
Doncs bé, doncs amb aquest escepticisme i amb una esperança que aquesta imatge que tenim darrere algun dia sigui una mica de vehicles més fluid, una mica més fluida del que estem veient ara. De fet, tenim al darrere nostre un carril BAO pel qual circulen tot tipus de vehicles, quan en principi han de circular autobusos i vehicles amb dues persones. Bé, en tot cas, potser d'aquí uns mesos en fem una valoració i amb una mica de sort parlem d'altres coses. Roger Melcio, moltes gràcies, i és tot des d'aquest pont de la C31 a Badalona. Bon dia.
Tres quarts de nou del matí, el nou curs escolar ha començat aquest dilluns a Catalunya amb més de 250 professors i 210 alumnes confinats a causa del coronavirus. A més, dos centres dels més de 5.400 que hi ha repartits per tot el país no han pogut obrir per motius relacionats amb la pandèmia.
Es tracta de l'escola Joan Juncadella de Sant Vicenç dels Horts, al Baix Llobregat, i també la Ridolaina de Montellà i Martinet, a la Cerdanya, que no han obert portes per positius i per quarantenes entre el professorat. Aquestes són les primeres dades de la nova realitat escolar, que ha estrenat ja les mesures, com per exemple l'ús de la mascareta a partir dels 6 anys a l'aula, també les entrades per torn dels centres i la divisió en grups estables. I de fet, 9 grups classe ja es troben confinats a ciutats com Salou, Igualada, Granollers, Badalona, Torelló o Rubí. Amb tot aquest context inèdit i incert de fons, i també els dubtes i l'expectativa, s'han barrejat per molts amb la il·lusió de retrobar el contacte amb les aules 6 mesos després del tancament total.
Tenia moltes ganes de venir i no tenia ganes de venir. Estava així que no volia, que sí, que no, i bueno, la incertidumbre de veure què passa. Tot i que els protocols estan ben definits o ben explicats, clar, estem a l'expectativa.
Nos hemos tenido que poner gel, no nos hemos podido quitar la mascarilla y nos han ido presentando nuestros sitios que ya estaban marcados para que no tuviéramos que hacer mucha cosa.
M'agrada molt vindre a l'escola perquè m'ho passo molt bé, els meus amics i també l'escola, i m'agrada molt.
Ella lo único que es la mascarilla en clase, pero en la calle no le molesta ni nada, ¿eh?
No, es más, no se la quitan en ningún momento. O sea,
no se la quitan en ningún momento. Ayer en el parque le decía yo, nena, bájate la mascarilla un poquito. Y dice, no, ya.
I encara parlem de sectors afectats per la pandèmia, perquè el govern ha decidit limitar l'aforament de la restauració al 50% a Girona i a Salt per tal de frenar els contagis. El Procicat ha aprovat aquesta mesura, que afecta tant a l'interior dels locals com a les terrasses, i elimina el consum en les barres. En aquest sentit, des del Departament de Salut han demanat a tota la ciutadania que eviti al màxim quedar amb gent que no forma part del seu nucli de convivència i que redueixin la vida social. Les mesures s'allargaran per un període de 15 dies com a mínim i entraran en vigor una vegada es publiquin en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Això està previst que passi dimecres.
Això passa a Girona. Mentrestant, el Procicat ha decidit aixecar les restriccions específiques que afecten Lleida i 6 municipis més del Segrià a partir d'aquest dijous. I, per contra, les mantindrà com a mínim 15 dies més a la 20ena de municipis de la Noguera, on són ja vigents. Busquem més informació en aquesta crònica d'en Marc Piqué des de Lleida Televisió.
El Procicat ha decidit aixecar les restriccions específiques per la Covid-19 a Lleida i els 6 municipis del Segrià afectats, Aitona, Alcarràs, la Granja d'Escarp, Serós, Soses i Torres de Segre, una decisió que s'ha fet tenint en compte la incidència de la Covid-19 i l'estat de la situació assistencial a les comarques de Lleida. D'aquesta manera s'equiparen a les mesures vigents a la resta de Catalunya. Això significa que es podrà superar el 50% de l'aforament i atendre els clients a la barra. Les taules, però, encara no podran superar les 10 persones, havent d'estar a 1,5 metres de distància, i es manté el tancament dels establiments a la 1 de la matinada.
Una excel·lent notícia. Segurament ha arribat tard, però més val tard que mai.
Bones notícies per un sector que pateix encara la situació generada en els últims mesos i que continua pendent de les ajudes.
Satisfacció en el món municipal després que el Ministeri d'Hisenda hagi anunciat que finalment suspendrà el sostre de despesa dels ajuntaments en un nou decret de mesures urgents i els permetrà gastar el seu superàvit.
Aquest nou decret, que l'executiu vol impulsar les properes setmanes, preveu que els ens locals puguin utilitzar el superàvit del 2019 amb l'objectiu de finançar inversions amb un impacte de més de 3.000 milions d'euros. L'anunci arriba després que la setmana passada el Congrés tombés el decret dels romanents dels ajuntaments. La presidenta de la Federació Catalana de Municipis, Olga Arnau, i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, han celebrat el canvi de postura del govern, però demanen anar un pas més enllà.
Nosaltres ja vam dir que no era el millor acord, que evidentment que s'ha de flexibilitzar i que s'havia de donar ús a aquests estalvis, però s'han de donar ús als municipis. Qui genera és en quin disposa. No és lògic que haguem de fer un préstec que ens retornin uns a fons perdut, que hi haurà de ser. Doncs si aquests 5.000 milions d'euros de la Unió Europea hi són, que els reparteixin.
Però això no és suficient. S'ha de plantejar també un fons d'emergència que pugui arribar a tots els ajuntaments, tant si tenen romanents com si no en tenen, perquè tots els ajuntaments hem tingut una davallada dels ingressos i un augment exponencial de la despesa, sobretot en l'àmbit dels serveis socials.
I aquest dimarts arriba al Consell de Ministres la nova llei de memòria històrica que activarà un pla estatal per dur a terme exhumacions. El projecte preveu designar una fiscalia de sala que investigarà els fets produïts durant la Guerra Civil i la dictadura que constitueixin violacions dels drets humans i del dret internacional humanitari. La fiscalia impulsarà també la recerca de les víctimes. La legislació que prepara l'executiu també declararà il·legítims els tribunals i jurats formats durant la Guerra Civil. Això implicaria l'anul·lació del judici contra el president de la Generalitat, Lluís Companys. El futbol no professional ja té calendari després que la federació n'hagi aprovat les dates. La Lliga femenina i la de futbol sala començaran el 4 d'octubre, mentre que la segona B i la tercera divisió arrencaran el dia 18 d'octubre. Un dels equips que ja treballen és el Badalona, que ha fet canvis en el seu projecte. Ens ho expliquen els companys de la televisió de Badalona.
Amb la mala experiència del curs passat, s'ha intentat buscar un tipus de fitxatge diferent per poder fomentar un conjunt més dinàmic i amb més recursos. L'objectiu serà començar al 100% des del primer moment per poder classificar-se entre els 7 primers del subgrup i lluitar, com a mínim, per una plaça per a la propera segona B professional.
Vamos a ir partido a partido y día a día ya está. Tampoco hay que ponerse una meta ni expectativas porque luego es peor. Yo creo que yendo partido a partido, trabajando y siendo humildes, podremos conseguir grandes cosas.
Néstor Albiach, presentat com a nou fitxatge del conjunt escapulat, espera que el seu retorn a Badalona sigui per lluitar per objectius importants.
D'altra banda, el Barça presentarà aquest migdia Pjanic. El migcampista bosnià de 30 anys va signar el juny, provinent de la Juventus, per 4 temporades. Al final de curs passat, les vacances i el positiu per Covid-19 del jugador, però, han fet que no sigui fins avui quan pugui trepitjar per primer cop la gespa de l'estadi. I en l'àmbit institucional, un dels impulsors de la moció de censura contra la Junta Blaugrana, Jordi Farrer, ha decidit posar en marxa un sistema de vot electrònic, tot i que aquesta possibilitat no està recollida als estatuts del club. Ho fa desmarcant-se de la resta de plataformes adherides a la iniciativa i quan només resten 3 dies per acabar de recollir les 16.500 signatures que fan falta perquè la moció tiri endavant.
I en hoquei patins avui coneixerem els dos primers classificats per a la final a 4 de la Lliga Catalana Femenina, que es disputarà el cap de setmana a Palau Solità i Plegamans. El Manlleu té mig bitllet després d'haver superat el Girona per 1-6 en el partit d'anada i aquest vespre buscarà sentenciar en la tornada al seu pavelló. També ho té de cara el Voltregà, que va imposar-se al Bigues i Riells per 0-2. El duel de tornada jugarà a partir de 8:45 a Sant Hipòlit.
I en hoquei herba, l'inici de les divisions d'honor està de moment a l'aire. Haurien d'arrencar el proper cap de setmana, però hi ha molts dubtes i també falta d'entesa sobre el protocol per evitar contagis. Les autoritats sanitàries de la Comunitat de Madrid obliguen que els partits es juguin amb mascareta, mentre que, en canvi, la comissió delegada de la Federació Espanyola ho considera una mesura perjudicial per la salut. És per aquest motiu que s'estan fent gestions per canviar-la. I si no s'arriba a un acord, l'inici de la competició es podria endarrerir. Els equips catalans que s'haurien de desplaçar a Madrid en el debut a la Lliga són els femenins de l'Atlètic Terrassa, que s'enfrontarà al Club de Campo, i al Club Egara, que haurà de jugar davant el Club Complutense.
El Filmets Badalona Film Festival celebrarà la seva 46a edició en un format híbrid adaptat a les circumstàncies de la pandèmia. Com a novetat d'enguany, els curtmetratges es podran veure des de casa a través de la plataforma web Fest Home. Pels qui es quedin amb ganes de veure l'experiència i de viure-la en la gran pantalla, també es faran 5 sessions presencials al Teatre Zorrilla i a l'Institut Francès de Barcelona.
El ninotaire José Antonio Fernández, més conegut com a Fer, va morir ahir, als 71 anys. Creador del Premi Internacional d'Humor Gatperic, havia treballat a El Jueves i també a Temps, i actualment dibuixava El Punt Avui. Els companys de Vallès Visió ens en fan un repàs dels aspectes més destacats d'aquest dibuixant.
El ninotaire mulletà José Antonio Fernández Fer ha mort aquest dilluns a l'edat dels 71 anys en patir una llarga malaltia. Fa 2 anys va ser distingit amb la Creu de Sant Jordi per la seva llarga trajectòria com a humorista gràfic. D'aquesta manera es convertia en el tercer mulletà que rebia aquesta distinció. Fer va ser director de les revistes Papus i El Jueves i va ser l'impulsor dels Premis Internacionals d'Humor Gatperic. Actualment el Museu Abelló acull una exposició sobre l'artista mulletà i la seva obra.
I aquesta capacitat d'una situació política determinada transformar-la en un dibuix, i a través d'aquell dibuix et permetia obrir molts horitzons de pensament i de reflexió, no? Per tant, tenia aquesta capacitat innata, reconeguda, insisteixo, arreu, eh? És a dir, els grans cronistes i satírics del país el reconeixien com un dels grans, en definitiva.
D'aquesta manera ens deixa una de les figures més destacades de l'humor gràfic d'aquest país.
L'associació Understanding Design ha obert una convocatòria de residència creativa al Districte Cultural de l'Hospitalet de Llobregat. La idea és que els projectes que en sorgeixin hagin estat ideats, generats i exposats íntegrament a la ciutat. En té els detalls la Laura Alsina des de la televisió de l'Hospitalet.
La convocatòria busca 2 perfils de joves dissenyadors o investigadors en el sector creatiu, europeus i d'entre 18 i 35 anys. Es planteja una immersió completa d'un mes.
Nosaltres el que farem és agafem aquests 2 perfils amb els projectes ja d'alguna manera, podríem dir un 40% o un 30% ja avançats, i els hi passarem una llista de proveïdors. No? El que ens interessa també és que es vegi les possibilitats del districte cultural i de l'eix industrial creatiu que tenim aquí.
Els interessats a optar a la residència creativa d'Understanding Design poden enviar els seus portfolis fins al 22 de setembre.
La sala Montconill de Terrassa ha encetat el nou curs amb La ciutat del silenci. És una mostra de fotografies preses pel terrassenc Miquel Llonch durant el confinament. Una exposició que està formada per 5 vinils i 29 fotografies que l'artista ha donat a la ciutat. S'hi pot veure la terrassa silenciosa i gairebé buida dels mesos del confinament de març i abril, amb la presència, això sí, d'alguns retrats de veïns passejant a les primeres setmanes de mascareta. Una exposició que es pot visitar fins al 18 d'octubre.
Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast. La xarxa de comunicació local.
Catching the wind. I always thought I would sing, so I never swam. I never went boating, don't get how they are floating. And sometimes I get so scared of what I can't understand. But here I am, next to you. The sky is more blue. Go down as we're walking. I'd
Xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 9, informa Pere Gilard. Barcelona comença a multar a partir d'avui els vehicles més contaminants que circulin per la zona de baixes emissions. Es perseguiran amb lectors de matrícules aquells vehicles que no tenen cap distintiu ambiental i circulin a les àrees delimitades els dies feiners entre les 7 del matí i les 8 del vespre. El tècnic de mobilitat sostenible de l'AMB, Marc Iglesias, ha assegurat fa uns minuts a la xarxa que la crisi sanitària actual ha reforçat encara més la importància d'avançar cap a una mobilitat sostenible en benefici de la salut pública.
L'experiència del Covid i de la crisi sanitària ens ha portat diferents aprenentatges. Amb una baixada molt dràstica de la mobilitat, la contaminació atmosfèrica de la ciutat de Barcelona i el seu entorn millorava de forma exponencial. I l'altre element que considerem encara més rellevant és que a les zones més densament contaminades la taxa de letalitat pel Covid és superior. Vull dir que els efectes de la contaminació sobre la salut pública en el context de pandèmia encara ens reforça a prendre mesures per millorar aquesta qualitat de l'aire i millorar la salut pública de tots.
Després de 8 mesos de període informatiu, les sancions oscil·laran entre els 100 i els 500 euros. I Salut endureix les restriccions a Girona i Salt per reduir el risc de contagi de Covid-19, limitant l'aforament a la restauració al 50%. Està previst que les mesures entrin en vigor demà, un cop siguin publicades al Diari Oficial de la Generalitat. Mentrestant, el Procicat aixecarà les restriccions vigents al Segrià, però prorrogarà les que afecten a una vintena de municipis de la Noguera. I qui ja ha pres mesures per contenir el màxim el contagi del Covid-19 és l'Ajuntament de Mataró. A través d'un decret municipal ha establert que les terrasses hagin de tancar com a màxim a les 11 de la nit de diumenge a dijous i a les 12 els divendres, dissabtes i vigílies de festius. Ens ho amplien des de Mataró Audiovisual. Judit Peñaranda, bon dia.
Aquestes noves mesures s'han posat en marxa després de veure un índex elevat d'incompliment de les normes decretades en horari nocturn, com l'ús de mascaretes, el distanciament social i l'agrupament de més de 10 persones. Escoltem a Miquel Àngel Vedell, regidor d'Educació.
Tenim un informe d'Espais Públics en el qual ens diuen que el focus o la transmissió o els incompliments més grans són en horari nocturn.
A partir d'aquesta setmana també reforçarà el control general d'ús de mascareta i distància i grups socials amb serveis i operatius específics de la policia local. A més, s'incorporaran diferents perfils d'agents de convivència als barris de Cerdanyola, Rocafonda, Cirera i Els Molins per portar a terme accions de sensibilització.
Gràcies, Judit. Canviem de qüestió. En el tram final de la temporada turística, els càmpings asseguren que aquesta ha estat una de les pitjors dels últims anys. Des de l'Associació de Càmpings de Tarragona Ciutat reivindiquen l'absència total de l'ajuda per part de l'Ajuntament i de les autoritats i reclamen una resposta urgent. Des de Ràdio Ciutat de Tarragona, Laura Rovira.
Bon dia. L'augment del visitant nacional amb reserves d'última hora i molta rotació ha permès maquillar unes xifres que ronden aquesta caiguda mitjana del 40%. Segons el Marc Francesc, vicepresident de l'Associació de Càmpings Tarragona Ciutat, demanen una resposta urgent per part de l'Ajuntament i de les autoritats.
Indubtablement la pitjor temporada sense registres que puguin ser semblants ni comparables. Les empreses del sector estan en risc de ser de supervivència i si les administracions no desperten i comencen a fer alguna cosa al respecte, que fins ara dona la sensació de que no vagin ells.
Els mals resultats d'ocupació arriben a més agreujats per l'important esforç econòmic per garantir la seguretat, ja que les inversions en elements i procediments anti-Covid-19 estan sent costoses per les empreses i difícilment es podran amortitzar.
Gràcies, Laura. I en esports, Jànic, el migcampista blaugrana de 30 anys, serà presentat oficialment pel Futbol Club Barcelona aquest migdia. De moment ho deixem aquí.
Passant ara 4 minuts de les 9 del matí, és el moment a Notícies en Xarxa de fer el relleu de cara a aquesta tercera hora que comença tot just ara i que, Vanessa Raja, molt bon dia.
Molt bon dia, Taís.
Parlareu també d'aquesta zona de baixes emissions,
sí,
no?
Sí, parlarem molt de medi ambient en aquesta primera mitja hora. Seguirem la línia que ja portem des de les 7 del matí perquè, com hem dit, hi ha cotxes que a partir d'avui ja no poden entrar a Barcelona quan vulguin en l'anomenada zona de baixes emissions, si aquesta és una mesura tan polèmica com necessària. I a l'altre extrem, perquè tots tenim a la retina, deien que parlarem de medi ambient, i és que tots tenim a la retina les imatges de la pica d'estats saturada de gent, tot plegat. En parlarem en uns minuts amb la secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat, Marta Subirà. Això pel que fa als propers minuts. La conversa tranquil·la d'avui canviarà absolutament de terç, anirà molt d'economia, tenim molts temes a comentar perquè ens acompanyarà al plató el secretari general d'UGT a Catalunya, Camil Ros. Tenen unes quantes patates calentes sobre la taula, com per exemple la regulació del teletreball, el permís retribuït que els treballadors reclamen per poder tenir cura de fills confinats o la petjada dels milers d'ERTOs que encara estan en vigor a casa nostra. Qüestions que tocarem a partir de 9:45 del matí, com dèiem, molts temes sobre la taula pel que fa a l'àmbit laboral. Ara fem un cop d'ull al trànsit, com és habitual a aquesta hora, és hora punta, des del RAC, Bernat Martínez, molt bon dia.
Bon dia, doncs ara mateix estem pendents de la primera incidència del matí. Hi ha un vehicle avariat a la C-17, talla un carril a Granollers, sentit Barcelona, i està provocant aturades de fins a 3 quilòmetres en aquest sentit sud. També encara queden retencions a la corona de Barcelona, sobretot als accessos de la ciutat. D'entrada des de la Pota Sud, des del Baix Llobregat, ara amb problemes a la B-23, retencions des de Sant Feliu per enllaçar amb l'Avinguda Diagonal. També encara aturades a la Pota Nord, a la C-31 a Badalona, per entrar a Barcelona, i trams de densitat a les dues rondes, sobretot en sentit Llobregat, però també trobem aturades ara a la ronda de dalt, des d'Esplugues per enllaçar-hi i per entrar fins a Sarrià en sentit Besòs. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, que vagi molt bé, Bernat. I ara fem un cop d'ull al temps. Sembla que avui farà calor una altra vegada. Des del Servei Meteorològic de Catalunya, Jordi Cruz, molt bon dia.
Hola, bon dia. Avui el pas d'un front poc actiu portarà núvols alts i mitjans de Catalunya, que ara al matí seran més abundants, sobretot a les comarques de Lleida i de Tarragona, on el cel quedarà mig o molt ennuvolat, i de cara a la tarda aquests núvols s'aniran desplaçant cap a l'est, per tant seran les comarques de Barcelona i de Girona on hi hagi més núvols, mentre que s'obriran algunes clarianes cap a la plana de Lleida o també a les Terres de l'Ebre. A partir de migdia creixeran núvols a punts de muntanya, que de fet aquesta tarda podrien deixar algun ruixat al Pirineu, sobretot a l'extrem nord, i no se'n descarta algun de més aïllat a la zona del massís del Port. Al final del dia també pot aparèixer algun núvol baix a punts del litoral. La temperatura màxima avui serà una miqueta més baixa que la d'ahir, però baixa continuarà la calor. De fet, moltes màximes es mouran entre els 28 i els 31 o 32 graus. Potser una miqueta més baixa la temperatura cap al Pirineu. El vent en general fluix, domina el component sud a partir de migdia, potser amb algun cop fort al sud de la Costa Brava i al nord del Maresme. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Notícies en xarxa. Tot el que cal saber quan comença un nou dia.
Amb tu he après.
Diran que ho tens tot per aprendre, però tu m'has ensenyat el més important aquests mesos, i és que vull passar tota la vida amb tu.
A CaixaBank, estar amb tu vol dir que des de 0 amb 99 euros al dia tinguis tota la protecció que necessites per dormir tranquil. CaixaBank. Escoltar. Parlar. Fer.
Notícies en xarxa, amb Vanessa Raja.
Les 9 i 10 del matí entrem en matèria. No ens passi per alt que a partir d'avui l'Ajuntament de Barcelona comença a multar els vehicles més contaminants que circulin per la zona de baixes emissions. Ja fa mesos que estem familiaritzats amb aquestes zones, però aquesta mesura encara no havia entrat en vigor. Les sancions es mouran entre els 100 i els 500 euros i en principi s'havien de començar a aplicar a l'abril, però es va ajornar a causa de la pandèmia. És una norma que el que persegueix és treure de circulació en aquesta àrea tots els vehicles que no tenen dret a cap distintiu ambiental de la DGT entre les 7 del matí i les 8 del vespre els dies feiners. Total, que no circulin els vehicles que més embruten. Per tant, no podran circular per aquesta zona de baixes emissions tots els turismes de benzina que estan matriculats abans de l'any 2000 i, en el cas dels dièsels, encara surten més penalitzats perquè són aquells matriculats abans del 2006. S'apliquen algunes excepcions, atenció, com ara les furgonetes, els camions i els autocars que tenen dret a una moratòria d'alguns mesos. Tampoc es multarà, per ara, ja veurem què passa més endavant, els autònoms en rendes baixes que han de fer servir el vehicle per treballar. I com es farà per poder controlar que es compleix aquesta normativa? Doncs a partir d'avui mateix s'han establert una vintena de punts a la ciutat amb 70 càmeres que el que fan és llegir les matrícules i detectar si hi ha infraccions. A més, també s'han repartit una trentena de vehicles de la Guàrdia Urbana amb el mateix objectiu. De fet, són unes càmeres que ja fa mesos que estan instal·lades i que han funcionat, per dir-ho així, a moda de proves durant aquests mesos. En tot aquest temps s'han enviat més de 10.000 cartes d'avís als propietaris de vehicles sense distintiu ambiental que, com us estem dient, a partir d'avui ja no poden entrar a la ciutat de Barcelona i en algunes zones de ciutats del voltant amb un horari restringit. L'objectiu en aquest cas de l'Ajuntament de Barcelona amb intervencions com aquesta és reduir la contaminació un 30% en els propers 15 anys. Les alternatives al cotxe, en cas de no tenir distintiu, són l'ús del transport públic i també la targeta T verda, un títol que permet fer servir el transport públic de manera il·limitada i gratuïta si s'ha desballestat un vehicle que no tenia aquesta etiqueta ambiental. I encara, per cert, parlant de mobilitat, recordem que des d'ahir a Tarragona la velocitat de circulació a la ciutat ha quedat limitada a 30 km per hora, això sí, amb l'excepció d'algunes vies principals. La mesura pretén millorar la seguretat i també afavorir la convivència amb altres modes de transport, com per exemple la bicicleta i els vehicles de mobilitat personal, així com, per exemple, fomentar desplaçaments més sostenibles i més saludables. Per tant, ja veiem que mesures d'aquest tipus, mesures que el que volen és incentivar l'ús del transport públic, incentivar l'ús de mitjans de transport que no siguin tan contaminants, no només són per la ciutat de Barcelona, sinó que teníem l'exemple de la ciutat de Tarragona. Ara bé, el tema de la zona de baixes emissions no vol dir que no sigui necessària la mesura, però sí que és cert que ha vingut precedida en el seu moment quan es va anunciar, ara farà més o menys ja un any, ha vingut precedida de polèmica, perquè hi ha molts elements, molta part de la població, sobretot la que viu fora de la ciutat de Barcelona, doncs que no veia bé començar a multar els vehicles més contaminants quan no s'havien posat en marxa mesures per treure els cotxes antics de la circulació, incentivar potser la compra de vehicles elèctrics o de vehicles híbrids i sobretot apostar pel transport públic, que no està, diguéssim, en la seva millor forma un cop surts de Barcelona i la seva àrea metropolitana. És una qüestió que abordarem d'aquí una estona i volem aprofundir una miqueta més, perquè dèiem que no és només la ciutat de Barcelona, sinó que aquesta zona de baixes emissions també afecta a altres municipis, com per exemple Esplugues de Llobregat. De seguida hi anirem, però tampoc ens passi per a l'avui l'altra notícia del dia. Ja han passat 24 hores des de l'inici del curs escolar i ha començat, sembla, més o menys bé, amb més, això sí, més de 250 professors i de 200 alumnes confinats a causa del coronavirus. A més, dos centres dels més de 5.400 que hi ha repartits per tot el país no han pogut obrir per motius relacionats amb la pandèmia. Estem parlant de l'escola Joan Juncadella de Sant Vicenç dels Horts, al Baix Llobregat, i també de la Ridolaina de Montellà i Martinet, a la Cerdanya, que no han obert portes per positius i per quarantenes entre el professorat. Per tant, és la dinàmica que segurament començarem a veure a molts centres del nostre país a partir d'ara i en els propers mesos. Aquestes són les primeres dades a la nova realitat escolar, que ha estrenat ja mesures com l'ús de la mascareta a l'aula des dels 6 anys, les entrades per torns als centres i la divisió en grups estables. De fet, 9 grups classe ja es troben confinats a ciutats com Salou, com Igualada, com Granollers, com Badalona, Torelló o Rubí. Amb tot aquest context inèdit, això sí, incert de fons, els dubtes i l'expectativa s'han barrejat per a molts amb la il·lusió, això sí, de retrobar el contacte amb les aules 6 mesos després del tancament total.
Tenia moltes ganes de venir i no tenia ganes de venir. Estava així que no volia, que sí, que no, i bueno, la incertidumbre de veure a veure què passa. Tot i que els protocols estan ben definits o ben explicats, clar, estem a l'expectativa.
Nos hemos tenido que poner gel, no nos hemos podido quitar la mascarilla y nos han ido presentando nuestros sitios que ya estaban marcados para que no tuviéramos que hacer mucha cosa.
M'agrada molt vindre a l'escola, perquè m'ho passo molt bé, els meus amics i també l'escola, i m'agrada molt.
Ella lo único que es la mascarilla en clase, pero en la calle no le molesta ni nada, ¿eh?
No, más, no se la quitan en ningún momento.
O sea, no se la quitan en ningún momento. Ayer en el parque le decía yo, nena, bájate la mascarilla un poquito. Y dice, no, ya, ya.
Nens contents de tornar a l'escola i pares, a veure, no ens enganyem, també molt contents de recuperar certa normalitat. Hem dit que en aquesta primera mitjana parlaríem molt de medi ambient, per tant, moment ara d'ampliar i d'afegir veus a una problemàtica que ja us hem explicat al llarg de l'informatiu d'avui, la de les aglomeracions a la pica d'estats que es va produir durant aquest cap de setmana. Unes aglomeracions que sobten i que posen en perill l'ecosistema, entre d'altres qüestions. Som en condicions de poder parlar amb el senyor Iu Escolà, és l'alcalde d'Àreu. Recordem que aquesta zona està dins del Parc Natural de l'Alt Pirineu. Alcalde, què tal? Molt bon dia. Alcalde, què tal? Bon dia.
Hola,
què tal? Ens escolta bé?
Sí, ara sí.
D'acord. Dèiem, alcalde, que aquestes imatges que hem pogut veure, que ens deixava el cap de setmana, de gent fent cua com qui està al forn de pa, doncs fent cua per fer-se una foto a la pica d'estats, com a mínim en sobte. No sé si teníem vostès referències de que aquesta situació s'hagi vist en altres ocasions o és un fet inèdit?
Bueno, la veritat que al veure imatges així en un lloc com la pica d'estats, evidentment sobten. Però durant aquest estiu també hem tingut altres dies on hi ha hagut una aglomeració de cotxes al pàrquing de la Molinassa, i quan és així el 90% de la gent està a la pica d'estats. Vull dir, estic segur que durant aquest estiu i també altres cops havia arribat a passar, però enguany en el tema del Covid i així és quan, diguéssim, ha explotat i ha sortit els mitjans de comunicació, no?
Per tant, en certa manera estem pagant la crida que s'ha fet de fer turisme local, d'apostar pel territori, de no moure'ns de Catalunya, i el que ens deixa és imatges com aquestes.
Sí, exacte. Durant un 11 de setembre a la pica d'estat sempre hi trobes gent. I enguany, sumant i que no s'ha fet res d'independència ni manifestacions de Barcelona i la crida que dieu, pues s'ha massificat més.
Uh-huh. Avui llegim alguns articles a la premsa vinculats a aquest fet. Per exemple, hi ha un article amb un punt de, si em permet, de retranca, del Màrius Carol a La Vanguardia, que diu: estem davant de l'efecte Instagram. No sé si vostè comparteix aquest punt de vista, però estem amb això, el fet del postureig i de fer-se fotografies i selfies per penjar-ho a les xarxes. És aquesta la factura que estem pagant?
Bueno, jo crec que tothom que va pujar la pica aquell dia no era del postureig, però bueno, gran part. Avui en dia es puja abans a un cim per la foto que pel que significa o per la muntanya en si, potser també hi ajuda.
Quines amenaces suposen pel medi ambient aquestes visites tan massives a espais que, mediambientalment parlant, són delicats, com és un parc natural?
Bueno, la veritat és que estem parlant això de que és un parc natural. Tenim la zona de Sotjo, que jo personalment, com ha dit el Pol, crec que hi ha molts dies que és una vergonya, perquè hi ha arribat a haver més de 60 tendes acampades allà, amb el que implica tot això, que deixalles i això que hi queda per allà. evidentment hi ha gent que respecta les normatives que hi ha actualment de presentació, però també hi ha de tot, i molts grups en guany de jovent que han estat allà fent digue-li festes, digue-li com vulguis, i bueno, la veritat que és una vergonya.
Alcalde, què té a les seves mans per poder regular aquesta situació? Què es pot fer des d'un ajuntament com el d'Àreu per intentar frenar aquestes visites massives a aquesta zona?
Bueno, la veritat és que aquest és un tema que ho hem parlat amb gent del poble. Jo tinc 23 anys i ho he sentit des de que tenia un, el tema de la pista forestal de Boet, que s'havia de regular i això. I pels motius que fossin no interessava o no acaba d'interessar fer res a nivell de poble ni tampoc a nivell de l'administració. Ara, pel que veiem, per natural ja l'altre va comunicar això, que volia regular la pista, però bueno, nosaltres a nivell d'ens local no teníem cap coneixença de que volguessin fer això, i evidentment sent els propietaris de la pista serem nosaltres els que gestionarem el que i com es gestionar això. Evidentment és una cosa que s'ha de regular. Ara potser amb l'ajuda de la pandèmia i aquest rebombori que s'ha muntat, pues, potser la gent hi ficarà més de la seva part que en altres ocasions, i potser serà més fàcil crear una ordenança municipal en aquest sentit per de cara a l'any que ve poder regular.
Doncs ara mateix hi traspassarem aquesta pregunta a la secretària de Medi Ambient, la senyora Marta Subirà. Iu Escolà, alcalde d'Àreu, moltíssimes gràcies per haver-nos atès uns minuts aquí a Notícies en Xarxa. Que vagi molt bé, molt bon dia.
A vosaltres, bon dia.
Senyora Subirà, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Doncs ara sentíem l'alcalde, ho ha dit molt clar, tot això s'ha de regular, no ens podem permetre que tanta gent vingui a visitar aquesta zona perquè mediambientalment la factura és molt cara. Com es regula? Què es pot fer?
Bé, l'alcalde ho ha dit molt bé, aquest és un tema que s'ha d'abordar conjuntament entre l'administració de la Generalitat, en aquest cas, el Parc Natural, i el propi Ajuntament, tant el d'Àreu com el de Lins, per els accessos i per l'accés directe a la pista. L'alcalde em sembla que també ho comentava, no és l'únic punt en el que tenim de tant en tant problemes puntuals. Això el que sí que volem deixar clar és que són episodis que el que està passant és que s'estan produint ara de manera més freqüent. Sempre hi havia hagut moments, ell ho ha dit, l'11 de setembre, en altres moments, doncs, que alguns espais icònics del país, la pica òbviament és un d'ells, doncs es massifica, no tenen un volum de visitants més important que la resta de l'any. El tema és que estem veient que això es produeix cada vegada de manera més habitual i per tant doncs sí que convé establir algun tipus de regulació, d'ordenació per endreçar aquestes anades en aquests espais. També informar la ciutadania de que d'espais interessants i bonics n'hi ha moltíssims, que no cal anar sempre els mateixos i els mateixos dies. Un altre tema que també heu comentat, el fet de l'Instagram o d'una mica de postureig a l'hora de fer la foto, aquí també crec que cal incidir-hi des del punt de vista de l'educació ambiental. Entendre que de fotos se'n poden fer també a molts altres indrets i que l'experiència de visitar un espai natural va molt més enllà que fer una fotografia, passar per contemplar un paisatge, per tenir una experiència relaxant, de silenci, de contacte amb la natura, i que això és molt millor fer-ho en espais que no estan massificats que no en espais on has de fer cua per pujar una muntanya o per arribar-hi amb el cotxe.
En tot cas, no sé si és lliçó apresa per, no sé, la diada de l'any vinent, prendre mesures i evitar que això es torni a repetir. No sé si han pres nota i posaran fil a l'agulla.
I tant, l'alcalde també ho ha comentat des de fa anys que es comenta aquest tema, el tema de l'accés a la pista. Són temes que no són fàcils perquè quan un espai és d'ús públic i d'accés lliure i gratuït per a tothom, començar a establir algun tipus de restricció és quelcom que ell ho ha dit molt bé en el seu moment quan se n'havia parlat, doncs potser ni al mateix poble, a vegades tampoc nosaltres no ho acabàvem de veure del tot clar. S'ha de ponderar molt bé aquest equilibri entre el dret al gaudi, al lleure i a l'accés de la gent al medi i, òbviament, l'obligació que tenim de conservar un espai protegit com és el parc. A vegades cal que s'arribi a algun punt com aquest perquè la consciència ciutadana perquè en general tots veiem i tinguem clar que cal fer alguna cosa, i és probable doncs, que amb l'efecte de la pandèmia i el que ens ha passat aquest estiu, no només en aquest punt, repeteixo, també en altres punts del país, doncs faci que estiguem tots més preparats a entendre que cal regular l'accés a aquest espai, com es fa en molts altres països d'Europa, i molta gent que viatja està acostumada a que quan va a altres països i vol accedir a un espai d'aquestes característiques, doncs hi hagi algun tipus de regulació, i en canvi potser estem menys disposats, o fins ara estàvem menys disposats a que això passés a casa nostra, i segurament doncs ara hem arribat al punt en què també ho acceptarem aquí.
Vull aprofitar que la tenim avui en connexió, senyora Subirà, per parlar de l'altre gran tema mediambiental que tenim avui en cartera informativa, que és l'entrada en vigor del període de multes ja en els vehicles més contaminants que entrin a la zona de baixes emissions. Estem parlant molt de la ciutat de Barcelona, però recordem que també hi ha algunes ciutats de l'entorn metropolità amb algunes parts també afectades per aquesta zona de baixes emissions. No sé si la voluntat és anar ampliant aquestes zones de baixes emissions el que és Barcelona i entorn. Per tant, que ens hem d'anar acostumant a aquestes sigles, no?, de la Z, la B i la E.
Sí, efectivament, el tema de la contaminació de l'aire és un tema seriós, és un tema que des de fa molts anys els científics ens alerten doncs, que genera, que causa malalties, que causa morts prematures. Alies Global és un dels instituts científics que ha estat estudiant amb més interès d'aquest tema i ens està avisant, i els mitjans de comunicació us n'heu fet ressò durant molts anys, i és per això que des de fa anys també les administracions estem treballant en veure com podem reduir aquests nivells de contaminació. I està clar que la principal causa de la contaminació és el tràfic privat principalment, i és per això doncs, que s'està buscant la manera de millorar aquesta qualitat de l'aire, i que passa per restringir els cotxes més contaminants. És obvi que això també passa perquè hi hagi una renovació de les flotes. Aquests dies doncs, també se n'està parlant molt, el RAC i altres col·lectius estan demanant aquests incentius, aquesta millora en la renovació de les flotes, i que per tant la gent que té necessitat de desplaçar-se en vehicle privat, que sabem que són molts, i en molts casos també gent que ho necessita per la feina, ho puguin fer amb vehicles més nets, i per això doncs, es demana també des de les administracions que puguem establir ajuts. També vull recordar que des de la llei de canvi climàtic aprovada el 2017 pel Parlament es va establir també un impost sobre les emissions de CO2 dels vehicles, i aquest impost està destinat a dotar dos fons, el fons del canvi climàtic i el fons del patrimoni natural. El fons del patrimoni natural servirà per donar resposta als temes que comentàvem abans, perquè podrem disposar de més mitjans, materials i humans per gestionar el medi natural. Però el fons de canvi climàtic, que també està pensat per reduir les emissions de CO2, però també la millora de la qualitat de l'aire, té previst destinar una part important de la seva recaptació a la millora de les flotes. Per tant, aquí hem de trobar també un equilibri i una compensació entre les restriccions, però la possibilitat que la gent pugui disposar de vehicles més nets.
Gràcies, senyora Subirà, per tota aquesta informació, sens dubte interessant. Que vagi molt bé, molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.
Una pausa, 3 minuts i tornem. Fins ara.
Estic buscant un curs de català per en John, un company de feina que ha arribat fa poc i vol espavilar-se amb la llengua.
Si voleu aprendre o millorar el vostre català, el Consorci per a la Normalització Lingüística ofereix cursos per adults, presencials i en línia de tots els nivells. Hi ha més de 146 punts d'atenció per tot Catalunya. Trobareu la informació al web del Consorci o al portal parla.cat.
Saps què? Apunta a mi també.
Què? Sempre està bé millorar, no?
Potser que comencis millorant aquest entrepà, eh?
012, la millor resposta.
Entrem a l'estudi 3.
las pecas de tu piel. Como cuando éramos niños, uníamos los puntos en cuadernos de papel. Pinto un corazón de tiza en tu costado, polvillo sin amor, más polvo enamorado. Seis pictogramas chinos para decir que no. Una maraca hueca, un parche sin bongo y un barquito pecosa de papel para hacerme al mar gris de tu...
Notícies en xarxa. Edició Matí, amb Vanessa Raja.
Abans de la pausa parlàvem d'aquesta zona de baixes emissions, en la qual a partir d'avui qui entri i no tingui etiqueta distintiva de la DGT, qui entri en un horari concret i restringit, doncs, si no ho pot fer, pot ser multat. N'hem parlat, diguéssim, amb la Generalitat, amb una de les administracions impulsores d'aquesta mesura, però també hem dit que és una mesura que té la seva controvèrsia, perquè hi ha molta gent que no té cap altre sistema per venir a Barcelona més enllà del seu vehicle privat i no tothom té l'opció de renovar-se el cotxe amb aquesta facilitat i amb el termini que s'ha donat per poder entrar en vigor aquestes mesures, com dèiem, carregades de polèmica. Però això ha arribat per quedar-se. I no només és Barcelona, sinó també és, per exemple, Esplugues de Llobregat, on una part d'aquest municipi també s'inclou dins de la zona de baixes emissions. Per tant, abans d'entrar en conversa amb el senyor Camil Ros, que ja el tenim aquí, que parlarem amb ell de moltes qüestions de vinculades als temes laborals i d'economia, que són molts. Què tal, senyor Ros? Molt bon dia.
Bon dia.
Ja el tenim aquí. De seguida abordem temes que tenim uns quants. Avui se'ns acaba la mitja hora molt ràpid, ja veurà. Abordarem, però, aquesta qüestió de la zona de baixes emissions. Tenim a les companyes d'ETV, la Irene Martos i la Sara Torremocha, preparades per copsar més opinions al voltant d'aquesta normativa que avui entra en vigor. Sara, què tal? Molt bon dia. Explica'ns.
Molt bon dia. Doncs sí, el règim sancionador de la zona de baixes emissions rondes de Barcelona estava previst per 2 d'abril, però s'ha ajornat 3 mesos més a causa de l'excepcionalitat de la pandèmia. Així que, a partir d'avui, els vehicles contaminants que puguin circular de 7 del matí a 8 del vespre afrontaran a una sanció que va dels 100 als 1.800, depenent del tipus de vehicle que faci aquesta infracció i de l'episodi de contaminació en el qual tingui lloc. Com dèiem, aquesta àrea de zona de baixes emissions té una distància d'uns 95 quilòmetres quadrats i engloba diferents municipis metropolitans, entre els quals hi ha Esplugues de Llobregat. Tenim aquí el regidor de Territori i Sostenibilitat del consistori, Eduard Sanz. Explica'ns una mica què suposa també aquesta posada en marxa del règim sancionador.
Bé, és evident que és una mesura que per objectiu té evitar la contaminació dintre d'aquesta zona, entre rondes, no?, que és la més densificada de vehicles, la que més problemes de trànsit té, però especialment les que més problemes de contaminació té. És una mesura en pro de la salut, i més ara que quan venim de la pandèmia del Covid, que en el moment que es va posar en marxa no estava previst, i per tant ja teníem una situació greu de l'aire que respirem, doncs ara també hem de vigilar molt més, perquè també s'ha demostrat que aquesta contaminació afavoreix, no?, la dispersió del Covid. Per tant, és una mesura en pro de la salut, especialment, i aquest és l'objectiu, i s'espera, doncs, que es pugui reduir, doncs, fins a arribar potser a un 20% el que serien aquestes emissions. No tant el trànsit, que probablement sí que es veurà disminuït en una part, però el que és més important és que la qualitat de l'aire millori significativament.
Com ha estat aquest procés d'informar la ciutadania d'Esplugues sobre la posada en marxa de la zona de baixes emissions? Perquè crec que hi hauria molts dubtes, no?
Bueno, ha tingut diferents fases, com que estava prevista que entrés en vigor a partir de fet, de l'1 de gener d'aquest any, però les sancions a partir de l'1 d'abril, doncs ja a finals de l'any passat i principis d'aquest any ja es va fer tota la campanya de comunicació al respecte. Malauradament, després vam tenir la pandèmia i el Covid i això va fer que es posposés, diguem-ne, l'entrada sobretot en vigor de les sancions. Però ja es va fer en aquell moment una campanya, hem atès moltes persones amb dubtes, també ho hem fet a través de l'àrea metropolitana, que és la que ha impulsat i coordinat coordinat, diguem-ne, la campanya entre els diferents municipis. Hi ha hagut una oficina a l'àrea metropolitana al servei de la ciutadania per resoldre aquells dubtes, i també nosaltres com a Ajuntament hem resolt tots aquells dubtes que poguessin haver-hi. Inclús jo reunim directament amb alguns ciutadans que tenien aquestes consultes. Per tant, entenem que a tothom li ha arribat d'informació, són molts els canals de comunicació, i com que venim de molt enrere d'aquesta campanya, doncs entenem que, com a mínim, informats, coneixedors de quines són les mesures, quins vehicles poden entrar, quins no, creiem que tothom ha d'estar informat. No?
També s'han dut a terme una sèrie d'iniciatives per acompanyar aquest desplegament de la zona de baixes emissions. Per exemple, una és la posada en marxa de la targeta verda. Què hauria de saber la ciutadania sobre aquesta iniciativa?
Bueno, és evident que aquesta mesura pot significar que alguna persona hagi de canviar el seu vehicle perquè el seu vehicle no pot circular i el necessita per treballar o per altres qüestions n'ha de disposar, no? Doncs són diferents mesures. Una d'elles, com bé deies, és la targeta verda. La targeta verda el que permet és que si desfas d'aquest vehicle contaminant, doncs s'arreglen durant 3 anys el que seria el transport públic gratuït. Per tant, és una bona combinació. És a dir, desfas d'un vehicle antic contaminant i aposto pel transport públic, no?, d'una forma gratuïta, que per tant és molt ventajosa, no? Però també és veritat que s'han obert línies de subvenció a nivell de l'Estat, també amb el pla MOPS en el seu dia, i s'espera el segon, i també ara l'àrea metropolitana està posant a disposició subvencions especialment perquè els professionals que treballen i que necessiten el vehicle com una eina de treball, que puguin canviar els vehicles per altres no tan contaminants, no? Per tant, hi han hagut diferents mesures que poden ajudar aquesta transició, no?, a vehicles menys contaminants.
La zona de baixes emissions ocupa 95 quilòmetres quadrats i suposa unes 20 vegades Madrid Central. És una aposta molt gran, també, impulsat per l'àrea metropolitana i pels municipis metropolitans. Què significa també formar part d'aquest projecte?
Bueno, és un tema jo crec, de consciència ambiental i des del punt de vista de l'administració pública, de responsabilitat, no? No ho veiem, la qualitat de l'aire, com deia, allò que respirem, a la ciutadania ens costa percebre que és un problema, perquè quan no ho detectes, no ho veus, no? Costa integrar aquesta situació. Però al final hi ha moltes morts derivades de la contaminació de l'aire, no només a Barcelona, moltes ciutats europees, a la majoria de metròpolis aquesta situació es dona. Per tant, formem part d'una iniciativa, una de les mesures inicials que s'ha pres en marxa per evitar aquesta contaminació de l'aire. Per tant, nosaltres estem satisfets de que així sigui. Probablement, aquesta zona de baixes emissions, que ara està definida entre rondes, veurem que en el futur s'anirà ampliant, és molt probable, perquè s'ha fet una primera iniciativa delimitant-ho en aquest àmbit de rondes, com deia, segurament la zona més densa, però s'haurà d'anar ampliant segurament altres municipis. I, de fet, hi ha alguns que voluntàriament ja ho estan fent.
Tot en pro de la qualitat de l'aire. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès al regidor de Territori i Sostenibilitat de l'Ajuntament d'Esplugues. Com dèiem, aquesta mesura pretén treure de la circulació 50.000 vehicles contaminants.
Moltíssimes gràcies, Sara Torremocha, des de ETV, per aquesta connexió. Vull pensar que una de les carreteres més sorolloses d'Esplugues de Llobregat, Sara, perquè molt ben trobada la localització per aquesta connexió, on es visibilitza molt bé quin és el problema que hi ha a municipis com, per exemple, Esplugues. Que vagi molt bé, companys. Moltes gràcies. Senyor Ros, jo no sé si mesures com aquesta estan ben imposades, estan ben pensades, s'han desenvolupat bé. Per sort, els treballadors, la gent que viu del transport, tenen algunes moratòries per donar-los una miqueta més de coll.
Bé, jo crec que amb aquesta mesura, com en tantes altres coses, segurament, doncs, des del punt de vista medioambiental i de la salut de les persones, doncs, són necessàries, però es fan absolutament descoordinadament. És a dir, hi ha molta gent que té cotxe de més anys perquè no se'l pot canviar, per tant, per què no fas una mesura coordinada amb l'Estat, amb la Generalitat, on que sigui, i ajudes amb ajuts públics a la gent que no té certs ingressos a poder-se canviar el cotxe, no? És a dir, que les polítiques han de ser més integrals, perquè aquestes zones sí i unes altres no, no? És a dir, tenim una improvisació permanent i una descoordinació permanent de les administracions, quan dius, si han de fer front al clima, no? I al canvi climàtic i a tot el que vingui, doncs hem de fer una transició justa, tant des del punt de vista dels llocs de treball que puguin ser altres llocs de treball o altres llocs de treball, doncs, que no contaminin o no contaminin tant, però també de les formes de vida, no? Per tant, el principal problema és aquest, que es fa, dona la sensació una mica de política d'imatge. És a dir, abans del Covid, la majoria d'administracions, per ser felices, feien una cimera del clima. Si recordes, van tenir el de la Generalitat, que van fer el Teatre Nacional, allò, vinga, a l'Estat, que van fer allò a Madrid, o que era internacional. Sí, hi va haver un moment que, durant uns mesos, si no feies una cimera del clima, l'Ajuntament de Barcelona, sembla, també va fer alguna cosa, no? Semblava que no. Pues van molt a modes o allò, quan amb aquestes coses necessita una política estratègica. Fer una bona política industrial vol dir que has de planificar anys. Tu no faràs un canvi d'evolució d'una indústria o d'una altra en 2-3 anys i 3 decrets, no? Per tant, són segurament i teníem que haver fet més cas doncs, de les situacions del clima, però no podem anar improvisant així, és a dir, hem de treballar en llocs dignes tenint un salari digne, però que evidentment aquests llocs de treball doncs, quan sortim com a ciutadans, no? No tinguem els perjudicis, però això és un equilibri que evidentment és molt difícil.
Doncs miri, ara que parlem d'improvisació, sí. Pensem en els pares i mares que des d'ahir tenen els nens a l'escola, que si els hi envien aquests nens a casa confinats perquè hi ha un positiu a la seva classe, ara mateix no saben què han de fer, si ir al metge a buscar la baixa i segurament no li donaran, o si arribar a un acord amb l'empresari, amb el seu cap, per dir-ho així, per acordar un permís retribuït. Això no està resolt encara, senyor Ros. Per on van els trets? Com hem de resoldre aquesta situació?
Bueno, això forma part del desastre de...
Sí, però aquests pares i aquestes mares tenen un problema. No, no, ja tenim 200 nanos a casa.
I estem a 15 dies vista, de que suposo en parlarem, ja en parlarem sí. Després dels ERTEs, també el mateix. És a dir, hi ha qüestions. Mira, amb el tema de les escoles. El juliol ja se sabia que al setembre hi havia escola, no? Doncs planifiquem. Una altra cosa és que del juliol a ara, què va canviar? El tema de l'obligatorietat de les mascaretes, no? Doncs, sí, jo crec que hem de tindre una base de polítiques. Hi ha coses que ja sabem com evoluciona el virus de manera general. Llavors es falta veure, no?, quan hi ha increments, què fem o no. Per tant, tot això, el juliol ja tenia que estar fet. Jo recordo en una roda de premsa que vaig fer la setmana del 20 d'agost, bueno, que a part deia, tothom parla de l'escola el 14 de setembre, però el dia 1 la gent torna a treballar. Però vaig dir una cosa molt simple, que és, podem fer un permís retribuït, podem fer no sé què, podem fer no sé quantos. El més fàcil, pràctic i àgil és la baixa per IT. No? És a dir, si tu ara, amb la persona que estàs treballant, que no has mantingut distància o el que sigui, o allò, agafa el coronavirus, no?, si a tu t'aïllen amb una baixa IT, no? Fins i tot, en casos de si tu tens algun fill o el d'allò amb una malaltia greu, també tens algun tipus de baixa. Pues ampliem la baixa Covid, aquesta d'IT, que és la que dona més protecció tant al treballador i, evidentment, va a càrrec de la Seguretat Social per les persones doncs, que els fills hagin d'estar millorament. És que és lo fàcil i pràctic, i això és una modificació molt petita dels decrets, i, per tant, jo no entenc com aquestes alçades encara no s'ha fet. És a dir, hi ha coses, com lo del pagament dels ERTOs, de l'ingrés mínim vital, ara la renovació dels ERTOs, que és molt impresentable la improvisació que hi ha del govern de l'Estat, però, amb altres coses, del govern de la Generalitat, i fins la setmana passada no sabíem ben bé com aniria, no?, això de les escoles, no? Per tant, jo crec que necessitem molta més planificació per part dels governs.
Llavors la solució és donar la baixa a aquests pares, tot i que no estiguin malalts, perquè ells tècnicament no estan malalts, han de tenir cura d'un menor.
Bueno, però si tu estàs en aïllament, que no tens el bitxo, no?, que tu no tens el Covid, però t'aïllen per aviam si el tens, perquè el del costat el tenia, o perquè has estat en un menjar familiar, tu no estàs malalt, però et donen la baixa.
Sí, però en aquest cas,
mateix,
tu no has estat en contacte amb cap positiu, però tens un menor a casa que algú se n'ha de fer càrrec, i no poden ser els avis.
Però si tu, el teu fill, per desgràcia, pateix una malaltia greu, un càncer, una d'aquestes coses, tu no estàs malalt, però et donen una baixa mèdica. És veritat que no et donen la DIT, però bueno, és una baixa mèdica. Bé, doncs, l'altra baixa no té tanta cobertura. Doncs és el mateix, és a dir, si per cura de fills d'una malaltia greu, no? Tens la baixa perquè no la tens. Allò és el més fàcil. L'altre, el del permís retribuït, bueno, el que a mi em sembla fatal és quan el programa aquest de l'Estat, no?, que es diu...
En Cuida.
En Cuida, que diu, no, tu demanes reducció de jornada, i qui t'ho paga, no?
I,
és a dir, tu cuides a la gent a mitja jornada una part, el nen, no?, i l'altra part, què? No? Per tant, el permís retribuït, veient com va l'Estat a l'hora de pagar ERTEs, ingrés mínims vitals, com t'ho hagin de pagar, quan t'ho hagin de pagar ells, aviam quan t'ho paguen, perquè hem vist que cada cop que prenen una mesura de pagar algun tipus de prestació, es col·lapsa el sistema. Per tant, jo crec que hem d'anar a mesures pràctiques i fàcils, i per tant és la baixa per IT. Si haguessin fet el permís retribuït, que després les empreses s'ho poden bonificar dels impostos, però seria un problema, perquè també si tu, depèn d'on treballes i les teves condicions de treball, i estàs en un contracte temporal, doncs potser no demanes una reducció de jornada perquè potser m'acomiadaran. O si has de demanar un permís retribuït, potser no el demanaràs perquè potser m'acomiadaran. Per tant, si tu, un metge, et dona la baixa, doncs pum, ja està, ho comuniques a l'empresa. És que és la, és el camí és aquest, és crear una baixa Covid per totes les situacions, tant doncs, de si has d'estar aïllat, si tens el virus, si no el tens, si el tenen fills o els tenen persones que tinguis al teu càrrec, doncs que siguin dependents o que siguin grans. És que aquestes alçades que estiguem discutint això és molt impresentable.
Una de les opcions que aposten alguns empresaris és teletreballa. Si no pots venir aquí, tens un nen a casa, pots treballar des de casa sempre en la mesura del possible. No totes les feines es poden fer des de casa. És una bona opció?
No, perquè tu no pots estar treballant amb un nen o una nena al costat, que ara això, ara l'altre, no? Per tant, és a dir, si tu has d'estar cuidant, has d'estar cuidant. El tema del teletreball també és un altre tema. Jo no sé
ara
si
en parlem, ara en parlem.
Doncs en parlem ara, perquè clar, moltes vegades és més teleprecari que teletreball, no? Per tant, escolta, si has d'estar per la cura dels teus fills, has d'estar per la cura dels teus fills. Si has de teletreballar, has de teletreballar. I tot té unes condicions i uns mecanismes. Potser, perquè avui estem al segon dia que han anat a l'escola, uh-huh, i m'ha donat la sensació que no s'ha acabat el món, no? Perquè donava la sensació que això, no, el 14 pataria tot. Dius, bueno, potser es dramatitza i després ens anem acostumant, i potser amb certes feines sí que pots combinar estar amb cura de fills, no? I la feina o fent alguna altra cosa, i d'altres no. Jo crec que hem de conviure, no?, com a mínim fins l'any que ve, no?, fins que hi hagin vacunes i veure com evolucionen les vacunes. Però hem de tindre una planificació estratègica de tot, doncs com a mínim per aquest any i per l'any que ve.
El teletreball és una de les assignatures pendents que té el govern d'establir una llei que el reguli, perquè fins ara no hem estat teletreballant amb el concepte pur del teletreball, sinó que hem estat treballant des de casa, que és molt diferent. Quin és el bon teletreball? Cap a on ha d'anar aquesta negociació? Perquè els empresaris també diuen la seva, evidentment. Ells també veuen que guanyen o hi perden, depèn de com es miri. Des dels sindicats, com ho veuen?
Clar, bueno, hi ha moltes empreses que jo conec alguns casos, les empreses petites, que clar, ja han canviat de locals. És a dir, ara ja paguen menys de lloguer perquè han anat, no?, aprofitant el Covid i la crisi, als espais més petits, perquè així si hi ha gent que ho fa des de casa. Per tant, algunes empreses no és que creguin en el concepte del teletreball, sinó que veuen un estalvi econòmic, no? Per tant, és una situació molt diferent. Quan hem estat fent teletreball aquests mesos, en quina cadira hem estat sentats la jornada laboral? A la cadira al menjador? A una cadira d'aquestes oficines comprades a qualsevol lloc d'aquests low cost? Quina llum teníem? Estàvem amb l'ordinador o els Zooms, els Teams, els no sé què, els fèiem el mòbil o amb la tablet, o teníem un ordinador amb pantalla gran? Saps? Són preguntes que segurament aquestes preguntes en el teu lloc de treball, si estàs en una feina d'oficina, tindries les mesures d'allò, perquè una cosa és estar amb un portàtil i fer un Zoom amb els amics, no?, i estar una horeta, i l'altre és estar no sé quantes videoconferències durant el dia. Per tant, hi ha d'haver unes condicions mínimes per la nostra salut. Jo crec que el teletreball, si s'instal·la, doncs, a part del tema d'assumir costos, és mesures de salut, i també vigilem molt amb el teletreball, perquè el teletreball també ens aïlla com a persones. Per tant, si té que haver, jo crec que és una combinació, però crec que si no hi ha un risc molt, o en el teu lloc de treball no hi ha les condicions de distància i de seguretat necessàries, jo crec que hem de tornar cap a l'activitat presencial. I bé, es pot fer un, dos dies o potser de teletreball, però també en condicions. No és el mateix fer teletreball en un pis de 50 o 60 metres quadrats si vius sol, en parella o amb fills, o si tens una caseta unifamiliar, no? Per tant, també té un punt classista, no?, en funció dels ingressos o les feines, el teu teletreball té millors condicions, no? Per tant, jo crec que s'ha de regular de manera molt seriosa. És a dir, el que no podem fer és, en lloc de teletreball, teleprecari, perquè tot el que he dit abans és precarietat. I l'altre, evidentment, si fas teletreball, has de fer el mateix horari que fas treballant. Això d'emprenyar a hores i deshores...
S'ha pervertit el teletreball durant aquests mesos? Perquè bueno, les jornades ja no són de 8 hores, en molts casos.
Clar, és de bogeria, perquè és que et sortien videoconferències... Jo, com que ja hi estic acostumat i jo no tinc horari, per tant, i quan hi ha temes de situacions de crisi d'allò, doncs ja estem connectats i reconnectats. però és que hi havia gent, o per exemple gent doncs, que conec, que també els hi feien videoconferències en cap de setmana, no? Tècniques per parlar d'una cosa o una altra, quan abans de la pandèmia no passava. Bueno, i evidentment allò dels vespres, allò. Hi ha una recomanació, hi ha l'acord interprofessional de Catalunya que signem patronal i sindicats, que el darrer acord que vam signar, fins i tot hi havia el tema de, el tema digital, que s'ha de respectar doncs, els horaris, no? Per tant, esperem que acabi bé doncs, la negociació de la llei que està en aquests moments i que es trobi un paraigua. Es pot, de totes maneres, si no hi ha un risc de contagi molt elevat, no? I que tornem a arribar a altres situacions com a la primavera, hem de tendir cap a, sempre que hi hagi les mesures de seguretat necessàries, cap a les feines presencials com abans. No estem preparats per fer teletreball, per molt que ens pensem que ho vam estar. Va ser una urgència, tothom hi va donar la seva part, però ja està, no es pot convertir en permanent.
I les empreses ja han fet els deures per fer dels llocs de feina uns llocs segurs per evitar la propagació?
Bé, jo crec que aquí el que hem de... El que va ser la primavera i estiu, jo crec que sí, perquè fins i tot, no?, les empreses, fins i tot aquelles que tot i sempre fan precarietat i aquestes coses, tothom jo crec que es va conscienciar. I ja hi van haver brots en alguns casos, eh? Però tenim un exemple, per exemple, molt clar. Part del brot de Lleida va ser en àmbit de treball, i no era els que recollien fruita, sinó que eren les centrals on elaboraven, uh-huh, empaquetaven i tot això, i per tant allà vol dir que es va perdre l'atenció de la mesura, la distància i tots els elements. Per tant, quan jo criticava ara l'estiu, no?, que ja només parlem de les escoles i no parlem dels centres de treball, ho deia perquè que no es perdi l'atenció en els llocs de treball. Hi ha d'haver atenció i les empreses hi han d'haver els EPIs necessaris, en cap funció de cada activitat és un l'altre. Però és evident, no?, que mascareta, distància i mans netes, això és a tot arreu, no? I si no hi ha distància, doncs més mascareta, perquè és veritat que algunes, uh-huh, alguns llocs de producció, no?, de cadenes, és molt més complex. És a dir, s'ha de ser molt, molt estricte, perquè ja ho hem vist, no?, et despistes una mica, no?, i el brot continua. I clar, i si a tu dones positiu, amb la gent que hagis estat al voltant sense les mesures de seguretat, els hi faran la PCR i com a mínim estaran 5 o 6 dies, em sembla que és,
14.
Confinats.
Per ara 14.
No, si no el tens... Si, no el
si
tens.
Dones negatiu igualment, tens 14 dies, no, que és el que es vol rebaixar ara, que siguin 7, per exemple.
Sí, però hi ha una part que... És a dir, si tu... si tu dones, però em sembla que la gent que dona, que està al teu voltant, aquests els fan la PCR i han d'estar 5-6 dies, és un cas personal que conec ara, de salut pública, no? Que li han fet això, ha tingut que estar 5-6 dies, aviam, va donar negatiu al PCR, no? També la persona que havia estat en contacte amb un altre, i van, bueno, doncs això amb una empresa que no hagis mantingut les distàncies necessàries, aquesta empresa es tanca. Per tant, també per una qüestió d'organització del treball, les empreses han de ser molt curoses als EPIs, per un tema de salut, però per un tema d'allò, no? I jo crec que això és el que hem d'interioritzar també, de que hem de, doncs, al màxim, no? I fins i tot, doncs, en les parts més de lleure, doncs, també intentar vigilar al màxim.
Estem parlant de la gent que té feina, però parlem ara dels que no en tenen, perquè encara tenim a Catalunya 170.000 persones que estan dins d'ERTOs, aquests expedients de regulació d'ocupació temporals que es van activar a causa de la pandèmia, del confinament total, el tancament d'empreses, cessament de qualsevol activitat, uns ERTOs molt necessaris, segurament, per moltes empreses, però que tenen data de caducitat, i és una data que s'acaba ja el 30 de setembre. Molts sectors estan demanant que s'ampliï aquesta data a finals de desembre, alguns sectors demanen a finals de juny de l'any que ve, sobretot els vinculats al turisme. S'han de prorrogar aquests ERTOs ara mateix com els tenim confegits?
Si no haguéssim tingut ERTOs, estaríem amb una destrucció d'ocupació brutal, estaríem amb uns nivells de pobresa, perquè tu ara perdies la feina i no en trobes, no es creen noves feines, no? L'anterior crisi, uns sectors anaven bé, uns altres malament, no? I podies començar a buscar feina. Ara si perds la feina, les possibilitats de trobar una nova feina són molt i molt difícils. Per tant, la funció que ha fet els ERTOs de salvar llocs de treball, que no entréssim, és a dir, només tenim una baixada del PIB molt forta, no? I que en alguns sectors de turisme, depèn del lloc, doncs té un impacte molt fort. Però això, la baixada aquesta del PIB no s'ha convertit en destrucció d'ocupació, en atur i pobresa. I això és pels ERTOs. Per tant, els ERTOs han de continuar. Han de continuar fins que s'acabi aquesta situació. Es pot fer, a l'anterior crisi, el comptador zero dels ERTOs era d'any a any, no? Si ara ho volen fer de mig any en mig any, que ho facin de mig any en mig any. Però hem de tindre també una planificació estratègica d'aquest any i l'any que ve. I també amb cobertura, perquè la gent que porta ja més de... de X mesos en l'ERTO ha baixat el 50%, no el 70%. Per tant, ha de donar cobertura a tots els sectors, ha de tindre el comptador zero i ha de tindre més protecció. A mi em sembla molt impresentable i fins i tot de trilerisme el debat que ja està ben ara aquests dies, que el Ministeri canvia la proposta, treu el comptador, ara uns sectors sí, uns altres no, i després que la COE, per un altre costat, amb lo de que no es pugui acomiadar mentre estàs d'ERTO. Tenim unes bases, que és l'ERTO fet una funció clau, i ho ha de seguir fent. Per tant, s'han de prorrogar. Podem fer matisos, però no podem estar entrant als fonaments de tot. Si és una mesura que ha funcionat, mantenim-la, perquè és que si no, on haurem de gastar aquests diners públics? En prestacions d'atur i en ingrés mínim vital. Val més gastar-ho en mantenir feina. I una altra cosa és que hem de vigilar, i ara com que hi ha menys gent amb ERTOs, que els ERTOs siguin ERTOs, que tinguin causa, que no hi hagi gent amb ERTO i que se l'està obligant a anar a treballar, que hi ha casos que passen, i per tant que hi hagi una vigilància i que no hi hagi frau. Però és clau el manteniment dels ERTOs, bueno, que si no, això s'ensorra sense ERTOs.
ERTOs per tots els sectors, perquè hi ha sectors específics, com el del turisme, que demanen, diguéssim, que se'ls mimi una miqueta més per ser un dels motors econòmics del país. No sé si això és un error i estem pagant també una dependència excessiva del turisme al nostre país.
No, bueno, el turisme el que té, sobretot, que s'ha de regular bé el fixe discontinu. És una causa així concreta que és a diferència dels altres llocs, però quan diuen uns sectors sí uns no, doncs posem el cas del turisme. El turisme és un hotel, no? És un restaurant. El turisme són moltes més coses, no? I l'empresa que et porta, no? El menjar de transports, no? Que et porta, o els que et fan el manteniment, no? Que seria metall, un altre seria sector transports. Per tant, no podem dir un sector sí, un sector no, perquè tots els sectors estan interrelacionats. Per tant, s'ha de fer amb tots i tots han de tindre protecció.
Què hem d'esperar pels propers mesos pel que fa a les dades d'atur, que ja estan sent dolentes?
Bé, si no tenim ERTOs, doncs tindrem més atur. El que falta veure és si aquesta tardor serà tan dolenta com diuen, no? Perquè el juliol i l'agost no tenia que passar res, no? I mira el que ens ha passat. El turisme a Barcelona hi ha grans instal·lacions on hi ha grans hotels, sí que han anat molt malament, però en altres poblacions, que és una combinació d'hotels petits i segones residències, els ha anat bé. Els empresaris en públic mai diuen que guanyen diners, i els de l'hostaleria menys, però hi ha casos que conec que el juliol i agost, evidentment, van perdre Setmana Santa i tota la primavera, juliol i agost els ha anat igual que l'any passat. Per tant,
és una balança que es va equilibrant, vol dir.
Sí, jo crec que hi ha un discurs, bueno, i que hi ha un discurs de tot serà negre, 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 no? Perquè així és el motiu, doncs, per baixar sous, per baixar condicions. Jo crec que hem de fer el possible, hem de resistir aquest any i l'any que ve fins que tinguem vacuna, i per tant, aquí tots hem de remar en salvar llocs de treball i salvar empreses.
Camil Ros, moltíssimes gràcies per haver vingut avui a Notícies en Xarxa. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Molt bon dia. I ho deixem aquí. Fins aquí a Notícies.